nit. En primer lloc, disculpar tant els que ens acompanyen aquí a la sala de plens com els que ens escolten a través de Ràdio Balaguer, perquè estem tenint una sèrie de problemes tècnics que encara ens falta un parell de minuts per poder solucionar, però sí que volíem informar-los de que no s'han equivocat, tenim ple, però per aquests temes tècnics encara no el podrem començar, tot i que podem donar inici d'una manera, diguéssim, extra ordre del dia, perquè avui, malauradament, haurem de fer un minut de silenci perquè al setembre ens va enviar notificació al Departament d'Igualtat i Feminisme de que s'havia confirmat com a feminicidi l'assassinat del passat mes de maig d'una dona a Barcelona i, per tant, demanaré en aquest impàs que puguem fer doncs, aquest minut de silenci. Abans els hem informat que ja hem fet el minut de silenci perquè hem tingut uns problemes tècnics que ens impedien començar l'ordre del dia del ple. Per tant, ara sí, ja arreglats, solventats aquests problemes, agrair als tècnics de la casa que han fet possible aquesta reparació aquí in situ i que ens permet que vostès des de casa ens puguin sentir i que puguin sentir i puguin seguir aquest ple del mes de setembre. Aniríem a la part resolutiva, que seria... Hem de fer els punts d'urgència? Sí, ja? Recordem, hem tingut una sèrie de punts d'urgència que han rebut, entenc, no sé si aquest matí, no sé si alguns també ahir, bé, que s'haurien de passar a votació per tal de poder-los incloure si s'escau a l'ordre del dia. I entenc que s'ha de fer un per un o hi ha diferents seccions, senyor secretari?
Sí, s'ha de votar la inclusió de cadascun dels punts un per un.
D'acord, doncs començaré pel primer punt que es proposa per a que entri a l'ordre del dia com a punt d'urgència, que seria l'expedient 1346/2025, l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'INPIC i la Comissió Central de Subministraments, en què s'estableixen les condicions de participació en el Sistema Central d'Adquisicions de Béns i Serveis de la Generalitat de Catalunya amb voluntat de permanència en aquest sistema. S'hauria d'aprovar mitjançant votació, doncs, poder-lo incloure a l'ordre del dia. Vots a favor de l'urgència? Senyor secretari? Sí. Qui no ha pogut votar? Estem avui, la tècnica i les persones una mica així.
S'aprova per unanimitat.
Gràcies. Incorporem doncs el que passi a ser el punt número 11 de l'ordre del dia. Un altre punt que passarem a votació per incloure-ho a l'ordre del dia seria el punt que hem proposat com a 12, l'expedient 1022/2025, que seria la cessió gratuïta de béns patrimonials municipals, en aquest cas perquè tothom sàpiga del que estem parlant, seria la cessió de l'edifici dels dos immobles de la plaça Olle Pinell. Vots a favor d'incorporar el punt al ple?
S'aprova la inclusió per unanimitat.
Gràcies. El següent punt seria l'expedient 1355/2025, que seria una moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana per revertir les retallades en professionals d'integració i educació social a l'àmbit educatiu. Vots a favor per incloure-la a l'ordre del dia?
S'aprova la inclusió per unanimitat.
I el darrer punt que proposem per la incorporació de l'ordre del dia del ple seria l'expedient 1356/2025, la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de suport al model lingüístic educatiu de Catalunya i contra la sentència 2949/2025 del TSJ. Vots a favor d'incloure'l?
S'aprova la inclusió per unanimitat.
D'acord, moltes gràcies. Llavors queda ja l'ordre del dia establert. I estem al punt 1 de gravació. Per tant, ara sí ja podríem començar pel punt 1, que seria l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, que seria l'audioacta del ple de juliol. L'aprovem? Sí? Entenem que s'aprova per unanimitat. Gràcies. Punt número 2, expedient 630/2025, aprovació de la bonificació tributària de l'ICIO d'obres d'utilitat o interès municipal, obres del Consell Comarcal de la Noguera. En aquest sentit, el Consell Comarcal de la Noguera vol realitzar unes obres a l'edifici de reparació a l'edifici del Consell Comarcal i el que ens demanen, sol·licita, és que la paeria declari aquestes obres com a d'especial interès, donat que és una entitat que fa prestació a la ciutadania i que té interès públic per a que es puguin beneficiar del 75% de bonificació de l'impost de construccions i obres. Hauran vist altres plens que també altres entitats ho demanen. Paraules? Alguna paraula? S'aprova per unanimitat, doncs?
Sí.
Gràcies. El punt número 3 és l'expedient 870/2025 i en aquesta ocasió és similar al punt que acabem d'aprovar. Seria l'aprovació de la bonificació tributària de l'ICIO per les obres que vol fer l'Institut Almatà de Balaguer referent a uns canvis en la climatització del centre. Alguna paraula? Doncs s'aprova per unanimitat. Gràcies. Punt número 4 és l'expedient 1282/2025, que seria aprovar conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Balaguer i la Comissió Central de Subministraments en què s'estableixen les condicions de participació en el Sistema Central d'Adquisicions de Béns i Serveis de la Generalitat de Catalunya amb voluntat de permanència en aquest sistema. En aquesta ocasió és una central de compres, diguéssim, de la Generalitat de Catalunya a la que ja havíem estat adherits i ens han fet una instància demanant-nos que, doncs, demanant-nos si volem continuar, si ens volem adherir a aquesta central, fer-ho de forma, diguéssim, concreta, evidentment a través de l'aprovació en aquest ple, i és simplement doncs, per poder tenir més oportunitats de tenir els subministraments que la Generalitat ha licitat i que siguin amb uns preus més competitius o amb uns serveis que potser, nosaltres que també tenim una altra central de compres de l'ACN, potser són serveis addicionals que en l'altra central de compres que hi ha doncs, no tenim aquesta disposició de tenir aquests productes o serveis a l'abast. Paraules? Senyora Núñez?
Nosaltres per congruència política no hem votat mai a favor de la central de compres, per tant, tampoc votarem a favor d'aquesta central d'adquisicions per part de la Generalitat de Catalunya. Els arguments són sobradament coneguts i no cal que t'ho torni a repetir.
D'acord, moltes gràcies. Senyor Pla, senyor Ricard, algú més? Senyor Vidal?
Sí, bona nit. Bé, de fet no és una central de compres, és una altra cosa, però la pregunta era si ens hi ficàvem per alguna cosa concreta. És a dir, ho he explicat molt genèricament, però hi ha alguna cosa concreta que ens interessa, perquè a l'ACM sí que hi havia moltes parts i llavors aquí he de saber si ens hi adheríem perquè hi havia alguna part concreta que ens interessava o si només se feia perquè ja hi havíem estat.
Sí, ha de ser perquè, de fet, hi ha alguns serveis que té aquesta comissió de subministraments, com, per exemple, accés a bases de dades jurídiques o de gestió i assistència en viatges, que aquesta segurament no la farem servir, però serveis de prevenció de riscos laborals o aliens, vigilància i seguretat, per exemple, també, no, aquests, per exemple, són els que a priori hem vist no, que no tenien la CM, ara sí que és cert que a nivell de paeria trobo interessant que puguem formar part i que tinguem aquesta opció de si mai tenim alguna necessitat, que puguem almenys tenir l'opció de mirar-ho, que haguem de contractar o no, potser que tenim tot cobert a l'ACM, però si més no que tinguem l'oportunitat de poder-ho tenir tot per comprovar.
Bueno, la pregunta era perquè nosaltres quan ens vam incloure era pel tema del gasoil, perquè era un tema que l'ACM no cobreix i que aleshores sí que necessitàvem poder adherir-nos. Alhora, la veritat, el que ens vam trobar que el concurs que hi havia, en tots els lots, no n'hi havia cap que permetés el sistema que fem nosaltres, que és que et porten el gasoil i serveixis aquí, sinó que pots anar a les estacions i pagar amb targeta. Això sí que estava per cada una de les circunscripcions, però no hi era per l'altre. Això s'acaba en principi aquest mes de desembre i confiem que es pugui resoldre, perquè clar, teníem el problema que fer un concurs sobre el servei de gasoil costa molt perquè has de ficar les característiques del producte, etcètera, etcètera, i per tant anar bé a veure si es podeu apretar per entendre'ns que quan ho facin incloguin tant el gasoil de calefacció com el gasoil que es consumeix en aquest cas amb els vehicles de la brigada.
Sí, de fet també és un servei, que potser no l'he dit perquè tinc alguns mercats, alguns no. El servei de combustible entenc que també va ser per això i també el tenim com que aquí sí que hi és i entenc que la CM no, per tant entenc que per aquí ve l'interès, suposo. D'acord? Alguna paraula més? D'acord, doncs passem a votació perquè tenim diferents vots. Vots a favor de la proposta. Vots en contra.
Queda aprovada per 16 vots a favor i un en contra.
Moltes gràcies. Passem al punt número 5, que és l'expedient 1687/2019, que és aprovar la cinquena pròrroga del contracte per a la gestió interessada del Servei Públic de Transport Col·lectiu Urbà de Viatgers de la ciutat de Balaguer. En aquest cas, teníem el contracte del bus urbà per 5 anys i ara el que fem és l'últim any d'aquest contracte. De cara a l'any que ve haurem de fer nova licitació, però ara sí que és, diguéssim, la que resoldrà el contracte del bus urbà de Balaguer. Paraules? Senyora Núñez?
Nosaltres votarem a favor. Després de decrets farem una consulta perquè hi ha un decret relacionat amb aquest tema. Suposo que és per poder valorar l'estudi. Jo ho preguntaré i en això. Sí, votem a favor i sí que ens va sobtar de que aparegués aquest punt perquè l'anterior ple del 2024, en teoria la darrera pròrroga i havia d'haver aquesta proposta, aquesta investigació de quin model i quin vehicle ens aniria millor per poder donar aquest servei a Balaguer. Però bueno, suposo que s'ha hagut d'allargar, s'ha hagut de retrasar, perquè l'ANTU ha demanat molta informació, no? I fins ara doncs, bueno, no ha pogut ser, ha calgut fer aquesta darrera pròrroga. No?
Sí, la clau està en la data d'inici del servei, que permet aquest any, aquest és el darrer any. Vull dir, alguna paraula més? Senyor Ricard?
Sí, perquè tothom tingui la informació, l'AMTU ja té o ja està parlant també amb l'empresa, ens ha passat un cronograma per poder tindre tota la informació i poder tindre o poder valorar quines són les opcions de transport públic. Aquesta canalització ja van començar a treballar a principi de setembre i ens anirem a finals de gener, primera setmana de febrer, per tindre-ho tot preparat i durant tot aquest procés doncs, haurem de tindre les reunions pertinents per poder valorar les diferents opcions que ens puguin ficar damunt de la taula.
Alguna paraula més, senyor Vidal?
Sí, el nostre vot serà favorable. De totes maneres, a l'última sessió en què van fer una pròrroga van dir que a la següent ja no la farien. Llavors, ho entenc, eh? El que m'estranya és que, clar, ara ho està dient com tot està en funcionament, però el decret és el 28 d'agost. Per tant, fa 4 dies que s'ha contractat l'estudi, el decret, surt a decrets el 28 d'agost, la contractació a l'AMTU per un valor de 14.000. Tinc la part de decrets, que és el que comentava la companya de la CUP.
El que vostè comenta està encarat al tema de la mobilitat de les direccions dels vials. Aquest ja està contractat ja de l'any anterior i el que s'ha contractat ara és un que o no es va acabar de coordinar no va haver una bona entesa amb el tema de l'estudi de mobilitat per valorar el tema de la direccionalitat, el tema de carril bici, el tema de la mobilitat dintre del nucli urbà, no del transport urbà, que és el que ara estan valorant i que ja es va contractar el seu dia.
Alguna paraula més?
Gràcies, només perquè ara ho comentàvem, que ens quedi clar, és que hem coincidit tota l'oposició en el mateix decret. Teníem entès des de fa any, 12 mesos, 14 mesos, que estaven treballant en aquest tema i ara entenc que hi ha com a dues encomanacions de feina diferent, és el que esteu dient, una per mobilitat i l'altra, o sigui, ens dèieu que treballàveu amb una, però aquesta és una altra. Entenem això?
des del primer dia hem dit que hi havia dos contractes o hi havia dos línies de treball amb l'ANTU. Una era el transport urbà, del qual van enviar molta informació. Hem intentat recopilar tota la informació del qual ens van sol·licitar, que és bastant complexa i molta informació no la teníem aquí a la casa. I per tant ara ja estan treballant amb l'empresa Malsa per tindre tota la informació disponible. I l'altra és aquesta de la mobilitat, que és una de les que vostès van demanar, a part del transport urbà. Per tant, ara em sorprèn també que vostè ara ens pregunti si hi ha dues línies de treball amb l'AMTO. Vull dir que és una cosa que també va ser una petició seva arran de poder valorar el tema d'implantació de zona blava o no implantació de zona blava.
Sí, exactament per això li dèiem, perquè era una demanda nostra i vostès ens van explicar mesos enrere que ho tenien encomanat i hem vist que la comanda està feta de l'agost. No sé, és aquesta la nostra pregunta, com és que una cosa que ens deien que ja ho estàvem fent realment no es fa fins ara, fins a l'agost. Insistir, si vol.
Sí, home, clar, clarificarem. Com he dit abans, a la companya de la CUP, és una cosa que no es va acabar de coordinar, no es va acabar d'entendre i, per tant, hem tingut de tornar a formalitzar aquest contracte de la mobilitat que no té res a veure, torno a dir, amb el de transport urbà.
Entenc que tots els vots són favorables a la proposta, per tant, entenc que s'aprova per unanimitat. Gràcies. Anem pel punt número 6, que és l'expedient 651/2025, que és l'aprovació del compte general de l'any 2024 de la paeria. Han tingut tota la informació, això al final és una aprovació del compte general que ja van tenir la sessió de la Comissió Especial de Comptes, si tenen alguna qüestió o comentari a fer. Sí, senyora Núñez.
Nosaltres, com és la nostra dinàmica, ens abstindrem. No és la nostra gestió ni és el nostre model de municipi. Entenem que tot està correctament i tècnicament correcte. Sí que hi ha un informe d'intervenció que, com cada any, doncs ens comenten una sèrie de coses a millorar, no?, per poder tenir tot molt més adequat a la legalitat i per tal de no obstaculitzar aquest tràmit, el que farem per quan és la política és fer una abstenció i ja està.
D'acord, moltes gràcies. Alguna paraula més al respecte? Doncs passem a votació. Vots a favor de la proposta? Abstencions?
S'aprova per 16 vots a favor i una abstenció.
Gràcies. Punt número 7, expedient 406/2025, aprovar definitivament el projecte d'obres, projecte tècnic d'arranjaments dels carrers Joaquim de Vedrun amb Sant Crist, Sanaüja i Sant Crist amb Doctor Fleming, i bueno, són aquestes cruïlles que hem anat fent, no? Al llarg d'aquests mesos hem fet 6, aquí són les dues darreres, que han tardat una mica més perquè hi ha hagut al·legacions que s'han assumit i per tant ara sí que ja portem l'aprovació definitiva doncs, dels projectes d'aquestes dues cruïlles dels carrers que hem esmentat. Paraules? Doncs s'aprova per unanimitat. Gràcies. Punt número 8, expedient 1303/2025, aprovar el conveni de col·laboració Arqueoxarxa. Aquest és un conveni que ens arriba des del Departament de Cultura, en el que estan inclosos diferents museus de municipis que tenen jaciments arqueològics i el que es pretén és tenir aquesta xarxa de museus d'arqueologia a nivell de tota Catalunya per a poder tenir doncs, l'assessorament i suport del Departament de Cultura en aquest sentit. No tenim cap cost en aquest conveni i per tant sí que és molt important tenir una xarxa en la que poder anar a tocar i que puguem tenir doncs, tot aquest suport institucional que evidentment mai és poc, mai sobre. Paraules? No? Doncs s'aprova per unanimitat. Gràcies. Punt número 9. expedient 1304/2025, aprovar el conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i Formació Professional i l'Ajuntament de Balaguer en relació amb el projecte de servei comunitari. En aquest sentit, rebem la petició del Departament d'Educació a través del Centre d'Educació Especial d'Estel, que ens demani fer un conveni per poder fer activitats de servei comunitari. En aquest sentit, aquest servei comunitari el faran els alumnes, diguéssim, d'aquest centre d'edats de tercer i quart d'ESO, fent un projecte anomenat Manteniment i cura del camí de les Franqueses, en el que faran una sèrie de... Nosaltres posem a disposició, evidentment, l'espai i els estris que siguin necessaris, tant materials com de recursos personals, i doncs poden tenir aquesta opció a fer aquest servei comunitari per la ciutat, com altres centres fan també en altres activitats que es fan també en diferents espais de la ciutat, i en aquest cas seria doncs fer el manteniment d'aquest camí que va a les Franqueses, doncs regant els arbres, plantant i reforestant l'espai, fent trasplantaments i fer planter, o traurem a les herbes i mantenir l'espai net. Paraules? S'aprova, doncs, perdó la veu, s'aprova per unanimitat. Gràcies. Passem al punt número 10, que donem pas als assumptes que van ser d'urgència, però que ja estan inclosos en l'ordre del dia. Estem a l'11? D'acord. L'11 és l'expedient 1346/2025, que és aprovar el conveni de col·laboració entre l'INPIC i la Comissió Central de Subministraments. L'hem explicat abans, bueno, hem vist el mateix títol, acabem d'aprovar el mateix d'aquesta Comissió Central de Subministraments que deien per la paeria, ara doncs el fem també per a poder incloure l'INPIC, que com bé sabeu és l'altra entitat que tenim a la paeria de Balaguer, tenim la paeria i l'INPIC, doncs ara seria el mateix punt que hem fet abans, però per l'INPIC. Alguna paraula?
Nosaltres, evidentment, votarem negatiu, hem votat abans negatiu, ja sabeu quin és el nostre pensament amb aquest tipus de serveis i, per tant, per això continuaré per congruència votant negatiu.
D'acord. Alguna paraula més? Doncs passem a votacions. Vots a favor de la proposta? Vots en contra?
Queda aprovada la proposta per 16 vots a favor i un en contra.
Moltes gràcies. Anem doncs al punt número 12, que és l'expedient 1022/2025, que és la cessió gratuïta de béns patrimonials municipals, que és com abans us havia avançat, aquesta cessió dels immobles que tenim a la plaça Oller Pinell. En aquest sentit, el cedim a una entitat de Balaguer, a Reintegra, perquè pugui dur a terme dos projectes que tenen ells com a servei també a la comunitat, servei de sociocomunitari, que seria el projecte Palanca i el projecte Sojorn, que hi ha dos vivendes que poden fer servir per als seus usuaris, per fer-los un acompanyament i un seguiment a persones que tinguin doncs algunes necessitats i que ells estiguin en projectes d'acompanyament, i per altra banda el local, els baixos, on també tindran ells doncs les seves oficines i seguiment amb aquest projecte d'ajuda sociocomunitària a diferents persones o col·lectius que prestin, diguéssim, els serveis que l'entitat ofereix. Alguna paraula? Senyor Vidal.
Sí, no ens queda gens clar, a part de com està plantejat tot, el que s'ha de fer. Primer, el projecte Palanca no surt citat en cap moment, en cap document. Després hi ha documents com, per exemple, el projecte mateix Sojorn o el conveni de la Caixa, que només hi han ficat les pàgines senars, no hi ha les parells, per tant no podem saber la globalitat. Per altra banda, a l'informe inicial estan parlant de l'Oller Pinell un sol número, dos habitatges i uns baixos. I, en canvi, a partir d'un cert moment, les valoracions surten de dos parcel·les, després de dos parcel·les, i, finalment, l'informe d'intervenció i la proposta de resolució és de dos parcel·les. Però el conveni en si només parla d'una. El conveni parla de la primera, parla de dos pisos i dos habitatges i uns baixos, i no cita per res la resta. A més, s'està parlant d'un projecte que entenc que no ha passat per la casa, és un projecte que encara no hi és, per tant, s'està agafant uns compromisos sobre un projecte que falta veure'l, diguem-ne, que és el que s'ha de fer. Desconeixem si el projecte el que pretén és només de les parts ara que estan construïdes o si també s'acabarà construint la part de pati que no està construïda. A l'informe inicial només surt una referència cadastral, que és la referència cadastral de l'edifici, diguem-ne, com si diguéssim mirant a la muralla el que queda a la dreta, el que fa cantonada, i és aquella referència cadastral la que està al conveni, i en canvi després, en els textos, les valoracions de l'àrea tècnica i els informes posteriors, s'està parlant de dos parcel·les. En el moment en què hi ha l'informe de l'oficina tècnica, el dibuix és de la parcel·la primera que diem, la que està construïda, i les escales de la segona, però no es parla de la resta. Clar, estem parlant de que al conveni estaríem parlant d'un pati de 42 metres quadrats i en canvi hi ha un altre pati posteriorment molt més gran que s'entén després que segurament també quedaria dins de dins del projecte. Per tant, trobem a faltar a més que hi hagi un estudi econòmic que justifiqui el perquè de la duració de 30 anys. No hem pogut saber si el sojorn i el conveni és un projecte a molt llarg termini. Això normalment se fa un estudi econòmic en què es diu, en funció dels diners que s'hi han invertit, quin és el termini, més o menys, que es considera lògic perquè hi hagi la possible reversió d'aquestes quantitats. Per tant, això, des d'aquest punt de vista, tampoc no, l'estudi econòmic tampoc no hi és. Es parla dels 30 anys en pròrroga i després tampoc hi ha la part, diguem-ne, de justificar per què es fa. Normalment, quan fas una sessió, tu justifiques perquè creus que la paeria no pot fer això. Llavors, tu dius, no ho podem fer nosaltres. Sí que està justificat que el que volen fer des de Reintegra va encarat amb les polítiques de la paeria, però no està en cap cas ficat, diguem-ne, o justificat que realment això no fos una cosa que la pròpia paeria pogués fer per ella mateixa. Per tant, entenem que no hi ha prou claretat com per poder saber, sense ficar en dubte ni molt menys, ni Reintegra, amb els quals vam començar a treballar i estem treballant, i vam treballar molts anys i sabem, estem tots molt contents de com estem treballant, però clar, entenc que és que, francament, no ens veiem en cor d'aprovar una cosa que és impossible saber el que és. No sabem si cedim un edifici, si en cedim dos, no sabem què s'hi farà, perquè se cedeix dos habitatges, però en realitat després representa que se cedeix la totalitat dels patis. Per tant, hi ha una falta d'indefinició claríssima i, clar, això ho han penjat avui a les 2 del migdia. Per tant, clar, és que no hi ha hagut més temps material per analitzar l'expedient, però, clar, hi ha una indefinició que dius, si aprovem aquest conveni, estem cedint un pis sense escales. Perquè en aquella parcel·la no hi són les escales, són a l'altra. La gent haurà de pujar pel balcó. Per tant, entenc que l'altra també està cedida i tampoc sé si cedeixen un tros de l'altra o, tal com diu la referència cadastral, el pati del costat. I tampoc sabem si el volen construir, el pati del costat. Hi ha un grau d'indefinició que fa que haguem de demanar si poden retirar, arreglar-ho tot això i que puguem fer-nos capaços, perquè realment no sabríem realment què és el que estem aprovant en aquests moments.
Senyor Mocipuegos.
Sí, referent al que havies comentat, primer de tot sí que hi ha un projecte que es va passar pel ple fa uns mesos, el projecte ascendia a 230.000 euros aproximadament. El tràmit administratiu, el tràmit del procediment, no tinc la capacitat per poder valorar-lo com si s'ha fet correctament o no. Sí que la justificació d'aquesta sessió és l'oportunitat que tenim de poder buscar inversió d'una altra entitat que no tingui ànim de lucre per poder ficar persones vulnerables, en situació vulnerable, en un habitatge. I no sol això, sinó també fer un seguiment d'aquestes persones que estan vivint. Se fa la cessió del terreny del costat perquè el projecte inicial és simplement l'edifici, però la construcció que s'ha fet amb aquell edifici, que ho van començar vosaltres, ho tindríeu que saber, s'ha preparat perquè si se fa un segon bloc, l'escala, que sí que hi ha escala per poder pujar, se comunica amb el segon bloc. Llavors, el que intentem és fer la cessió del bloc que ja sí que tenim mig acabat, que encara falta molta reforma per fer, i tenim que cedir el terreny. Per què? Perquè la previsió que té aquell bloc és que si se fa un altre bloc al costat, comparteix una entrada. En aquest sentit, el que hem fet és fer la cessió perquè Reintegra pugui en un futur presentar-se un nou projecte de la Caixa o d'una altra entitat i pugui obtindre aquests quartos per fer el desenvolupament d'aquesta construcció. L'urgència de ficar-lo avui a última hora, ja ho vam explicar a la comissió informativa, Reintegra es va presentar amb un projecte que va guanyar, li van otorgar, i el tenen que executar abans que acabi l'any. Llavors és una oportunitat d'agafar aquests quartos i revertir-los en un edifici i poder ficar dos habitatges, que vam explicar que un habitatge serà per ús familiar i que l'altre habitatge serà per habitacions compartides, per fer una dinamització de joves que vulguin emancipar-se o que tinguin una situació complicada i necessiten una habitació per poder dormir. I en aquest sentit el que hem fet és tramitar amb caràcter d'urgència perquè pugui entrar i que Reintegra pugui executar les obres i pugui ficar en marxa aquest edifici.
La veritat és que ens sobta perquè la immensa majoria de les coses que diu no estan a l'expedient. No està justificat la majoria d'aquestes coses. Entre altres coses, allí es diu quan estigui aprovat el projecte, no està ni quantificat el projecte, ni es diu que hi haurà una segona fase, no hi hauria l'obligació pels altres de tindre una segona fase o no fer-la, s'assisteix cedint, però en cap moment es parla de que hi haurà una segona fase i que l'hauran d'assumir. A més, ha de tindre en compte que el model de conveni que ens presenten només cedim la primera parcel·la. La primera parcel·la, no hi ha escales. La primera parcel·la cedim només. Miris el conveni. El conveni, la referència que ha d'estar que nosaltres cedim per conveni només és la casa lateral dreta, quan les escales estan a l'altra. Ja ho sabem que se va pensar perquè quan se fes l'altra part pogués créixer. Justament estàvem pensant que a la part aquesta encara no hi ha res, és on se podia fer l'ascensor que havia de servir per les dues bandes de l'habitatge. Però si mira la referència cadastral, el que s'està cedint és la primera casa petita. La primera casa petita. Això, el conveni. En canvi, després, representa que a la valoració tècnica sí que es parla de dos parcel·les, però no hi ha cap lloc que es parli que hi pugui haver o no una obligació que la part de pati hagi d'acabar d'estar construïda o no. El que trobem és una indefinició sobre el sentit del vot, que és que ens és impossible definir. Entenem que pot ser molt interessant, que Reintegra treballa bé, que pot ser una oportunitat, etcètera, etcètera, però trobem que no, que això no es pot votar, perquè és que no, estem cedint. Estem cedint. Si aprovem el conveni aquest, estem cedint un tros d'un edifici que no té escales. Simplement. I no hi ha cap compromís ni cap lloc on hi fiqui. La part de pati, després, a partir de la valoració, que podrem servir, serviria per fer altres coses i també tindrà l'obligació, en tot cas, l'entitat de fer-ho. Perquè ja ho tens cedit per 30, o no, i ho decideixes el pati i es quedarà el pati. Clar, hi ha un grau d'indefinició molt gran i no hi ha un estudi econòmic. És a dir, ni tan sols hi surt la quantitat que pot costar tot plegat que justifiqui de dir davant d'aquesta inversió els anys seran aquests. Clar, va amb un programa que no hem pogut veure tampoc el conveni amb la Caixa, no sabem la duració que té, igual resulta que s'acaba a partir d'un cert moment. No hi ha pàgines, no hi fiquen, per exemple, terminis i coses d'aquestes, però hi ha les pàgines per ells. Clar, no hi ha els imports, no saps el què, per tant, hi ha un grau d'indefinició que ens sap molt greu, però nosaltres no podem votar perquè és que no entenem que sigui una cosa clara el que s'ha de fer i no fiquem en dubte la bona voluntat del programa de l'un, de l'altre, de la Caixa, de què convingui, però realment no crec que hi hagi una claretat de que sapiguem aquí, regidors i regidores, què és el que estem actualment cedint i quines són les obligacions que en tot cas podria tindre qui s'ho queda, no? Perquè entenc que està molt bé el dir, bueno, igual algun dia parlarem, sí, però tu ja li has cedit. Si tu creus que allí s'ha de fer alguna cosa més, o ho segregues o fas alguna cosa, però si ells no es presenten a cap més programa, tindrem allí un pati buit cedit durant 30 anys. Home, tampoc no té molt sentit. A més, ara s'està demanant pel pla de barris, per tant, seria una oportunitat d'arranjar aquella plaça que havia sigut una joia, no? Per tant, entenem que és molt difícil que es pugui aprovar i no sé ara si la resta de grups com ho veuen, però realment si haguéssim d'aprovar el conveni que està assignat a l'expedient, cedim només una part d'edifici sense escales. Clar, si aprovem això, no li sabem veure el què.
Vaja, això, el tema de les pàgines parell, això a l'escanejar, suposo que s'ha escanejat només amb una cara i falten les parells, per tant això és un error, i l'altre, el que al final és la memòria, perquè és tot el que se cedeix. Jo entenc que el que hauríem de fer és esmenar el conveni en el sentit de que inclogui tot el que posa l'informe tècnic, que és el que realment tenim la voluntat de cedir en aquest sentit. Vull dir, això, no sé si serveis tècnics tenen alguna cosa a aclarar.
Jo tan sols volia fer un aclariment en el sentit de que la memòria justificativa inicialment fa referència, com bé diu el PAE Jordi Ignasi Vidal, a plaça Ollepinell número 23. Aquesta memòria està feta per la tècnica d'habitatge i en tot cas és el que dona inici a l'expedient després de que des de la paera en cap doncs decidís signar la provisió d'inici d'aquest expedient. I un cop s'inicia l'expedient, amb l'informe de secretaria hi ha tota la vessant jurídica i amb l'informe CDBs tècnics és on s'adverteix que aquesta adreça, Ollepinell 23, no existeix a dia d'avui i que el lloc és referenciat com Ollepinell amb aquesta referència cadastral és una referència cadastral concreta i que a més el projecte englobe dos referències cadastrals, motiu pel qual, com bé deia el PAE Jordi Nas i Vidal, doncs, hi ha a tota la resta d'informes les dues referències cadastrals. A banda d'això, també el decret de tràmit d'informació pública prèvia perceptiu abans de que passés aquest expedient pel ple, en aquell decret, que és una resolució ferma i consentida, que no ha estat impugnada, també hi consten les dues referències cadastrals i l'ús i l'interès de la paeria en realitzar aquesta actuació. Si bé és cert que en el conveni que hi ha dins de l'expedient i que és un esborrany en Word modificable perfectament i al qual han tingut accés tots vostès, doncs allà només hi consta una referència cadastral, però entenem des de serveis jurídics que la resolució és ferma i consentida, en la resolució hi consten dos referències cadastrals i que per tant es pot esmenar perfectament aquest conveni en base al que s'ha informat públicament amb aquesta resolució. També hi ha hagut el tràmit d'informació pública on també hi ha un certificat d'aquesta secretaria on no hi ha hagut cap al·legació al respecte. Dit això, no sé si hi ha algun dubte més a nivell tècnic, però per part nostra, ja dic, si hi ha alguna qüestió a esmenar doncs, i és esmenable, com he intentat explicar, doncs s'esmenarà, cap problema.
Jo el que proposaria seria això, esmenar aquest esborrany de conveni que tenen a l'expedient i que han pogut tenir accés, incorporant, evidentment, doncs, la referència cadastral que falta, sigui el que l'informe dels serveis tècnics, que és el que s'ajusta a la realitat, és el que hauríem de poder posar-ho al conveni, si sembla bé. Jo el que proposaria és fer aquesta esmena, o sigui, aprovat amb aquesta, o sigui, posar-ho a aprovació amb aquesta esmena, adaptant-ho a l'informe, que és el que exactament estem cedint a l'entitat. L'import està al projecte d'un altre expedient, que es va passar al ple febrer, potser? Són 188.000 euros i pico. Sí.
Perdó, nosaltres creiem que això circunscriu amb un error material i no és només un error material, és a dir, hi ha un error de plantejament. És a dir, en aquests moments, el fet en si de què se'n pot fer d'aquell pati, com des de la paeria garantim, pite algo, no? Bueno, no sé si això... No. Com des de la paeria garantim que fem una sessió a 30 anys sense un estudi econòmic i sense saber realment que hi pot haver o no una obligació per l'altra banda de que aquella part de pati que no està construït, se farà o no es farà. Entenem que hi ha una falta de definició. Ara no parlem des d'un punt de vista no només tècnic, sinó també polític. A l'hora de poder votar hem de saber què és el que estem votant i no sabem ben bé el que estem votant. Ara ho circumscriuen al fet de que l'informe inicial que va fer la tècnica d'habitatge era en un sentit i que a partir d'un cert moment s'ha canviat i que el document seria canviable si tots ens fiquéssim d'acord, però nosaltres entenem que és més profund el dubte. És a dir, no hi ha un grau de definició del projecte com perquè es pugui saber, no podem cedir a l'espera de dir si algun dia volen fer una... Bueno, i si algun dia no la volen fer, durant 30 anys tindrem aquell pati buit. I si ho tenim cedit, no serem pas nosaltres que ho farem, no? Per tant, no sé, també es pot segregar, ficar aquestes dues juntes i deixar l'altra i cedir només la part que han d'utilitzar i si mai se necessita l'altra ja es farà o si ho fa la pròpia paeria ja ho farà, però entenem que el tema de la claretat de l'expedient no es pot circumscriure a un error material.
Sí, a nivell de claretat política, aclarar que el que fem és la cessió de l'edifici en si per ús habitacional i el que fem és preveure que amb Reintegra puguin desenvolupar la segona fase. Reintegra té un compromís d'assumir inversió. Recordo que el projecte de la segona fase no està fet, sol tenim el projecte de la primera fase, llavors el que fem és fer aquesta sessió, acabar la primera fase i quan acabem la primera fase començar el projecte de la segona fase. Llavors aquesta és la intenció política, crec que és molt clara.
Però si és tan clara que estigui als documents, és a dir, en cap lloc hi fica que hi haurà una segona fase, en cap lloc hi fica que se cedeix un pati i que posteriorment se podrà construir o que tindran l'obligació de construir o que si no el construïssin aquell tros de pati retornarà fora de sessió. És a dir, no ho tenim aclarit. És a dir, sabem que anem a cedir una cosa, donem per bo que hi ha hagut un error en la tramitació i que a partir de l'informe de la tècnica d'habitatge s'hagi passat a dos i per tant acabés cedint-ho tot, però siguis a venir una indefinició respecte a que estàs cedint una part de pati, que és la finca més gran, per entendre'ns, i que no quedi lligat a que se'n faci cap mena d'ús i a sobre ho siguis a 30 anys i no hi ha cap de les raons per les quals ho puguis revertir que sigui, diguem-ne, que puguis recuperar aquella part si pel que sigui no surten programes de la Caixa o no poden afrontar o el que sigui. Clar, això ha de quedar especificat, està cedint a 30 anys. D'aquí 30 anys, els que som calvos encara ho serem més, a veure si m'explico. Clar, és que...
A 30 anys, però tenen 4 anys per executar la primera fase i començar el projecte de la segona. Si no es fa, automàticament podem revertir el solar cap a la paeria. Al final és tindre voluntat d'intentar aplicar noves polítiques i noves col·laboracions amb aquestes entitats i intentar tirar aquest projecte endavant, comptant que estem ja a l'octubre i si no passa per aquest ple, difícilment podran fer la inversió i aquesta inversió es perdrà. És un tema de... A nivell polític i de claretat crec que queda molt clar. Si hi ha alguna esmena tècnica, ja el secretari ha dit que es pot fer, el document va estar públic 30 dies, tenien accés, crec que si en aquests 30 dies l'haguessin vist, ens haguessin pogut informar i així pogués subsanar aquestes deficiències tècniques. Amb el període d'exposició pública no s'ha fet cap al·legació, entenem que tècnicament està bé correcte. Avui al ple hem vist que no, que hi ha un petit error, però com ha dit el secretari, aquest error als informes interns sí que està subsanat, que surten les dues referències catastrals, llavors no veig tant el problema de poder aprovar aquest conveni esmenat, tirar-lo endavant, intentar acabar aquest projecte, intentar revitalitzar el que seria el parc mòbil d'habitatge i amb una segona fase intentar fer el desenvolupament del següent solar. Si en 4 anys amb Reintegra no s'ha pogut fer, automàticament aquest solar passarà a l'administració pública una altra vegada i ho podrem tirar nosaltres endavant. Creiem que amb entitats com aquestes que es comprometen a intentar tirar endavant el projecte, les tenim que donar aquest cop de mà i tirar-lo endavant.
Dilluns vam rebre l'accés. Nosaltres dilluns era el darrer dia per fer les al·legacions i vam decidir no fer-les perquè, com vam veure com estava l'expedient, vam dir no tirarà endavant perquè no hi ha un grau de definició suficient que per tirar endavant. Per tant, no vam fer per no bloquejar, dir ara haurem de fer unes al·legacions, no sé què, deixem-ho córrer, les tenim fetes. anem al ple, expliquem tot el que hi ha, amb el benentès que ja es passarà al següent ple, quan estigui tot arreglat, però no és afegir només, és que cal clarificar. Hi ha segona fase o no hi ha segona fase? Quins compromisos hi ha? En cas que no es faci, la meitat aquesta que no faran perquè no la puguin fer, perquè no hi haurà finançament o el que sigui, reverteix, faríem una segregació de parcel·les, se quedaria aquesta casa amb les escales amb gestió per part de Reintegra i l'altra, en tot cas, ja ho faria la Paeria. És a dir, tota aquesta definició no hi és enlloc. Vostè està dient de bones paraules una cosa que jurídicament ha d'estar escrit amb un conveni. No podria, llavors ja li retornaríem si no fessin la segona fase. Això no hi fica enlloc.
Estem aprovant el conveni, també?
No, estem aprovant el conveni. Per tant, el conveni és amb el text que hi ha.
Un segon. Sí, senyora Trella, ja ho sé. Acabem amb el torn del senyor Vidal. Jo reitero... Cap problema. Home, jo el que reitero és això. Nosaltres, aquests acords que ha dit el senyor Cienfuegos és com s'ha quedat amb l'entitat. De fet, clar, si el conveni que estem presentant no surt, doncs potser el que hauríem de fer esment a això. I incorporar tots aquests acords que realment són els que teniu amb l'entitat de Reintegra. Sí, no sé si han de dir alguna cosa, veig que es mouen serveis d'intervenció i secretaria, heu de dir alguna cosa? No, eh? Ah, no, que pensava que dèieu alguna cosa. Val. Sí o no?
No, estem valorant de que en el document hi havia una sèrie de dades i, com dic, si bé el document és editable encara, doncs podria ser que s'haguessin borrat aquestes dades o algú hagués borrat aquestes dades. No dic que no, però si bé és cert, no surt en el document o no hem sabut trobar ara mateix el compromís econòmic de l'entitat que hi era i igual que el de les referències. Vull dir, sincerament, potser la propera haurem d'incloure el conveni a l'acord de ple per tal de que no es pugui editar i quedi fixat.
Vull dir... Bé, farem una cosa, passarem la paraula junts i deixem, acabem de parlar. Senyora Trilla.
Gràcies, bona nit. Nosaltres el que volíem dir, no ens allargarem perquè ja està sempre un llarg aquest punt, però sí que volíem dir dues coses, i una és que nosaltres apel·lem sempre a la seguretat jurídica i, per tant, ens fa una mica de ceroll, no?, aprovar un document que pot ser editat. Per tant, aprovem el que hi ha. No pot ser que aprovem una cosa i després l'editem perquè sigui diferent de la de l'inici. I això és senzillament seguretat jurídica. I una cosa està claríssima, que hi ha una discrepància tant en el fons com en la forma. I, per tant, ens estan demanant als paers en què aprovem una cosa que ni de forma ni de fons no ens acaba d'encaixar, per més que el dilluns tinguéssim accés al gestiona i ara tinguéssim la proposta de resolució que és d'avui. Amb la tant, entenem que el que s'hauria de fer és retirar aquest punt, presentar-lo com Déu mana. No sé si és que... No. Que dèiem que el que teníem nosaltres és que s'hauria d'haver retirat aquest punt, o s'hauria de retirar aquest punt perquè es presenti com s'ha de presentar, en forma i en fons correcte, i que es pugui veure en el proper ple.
Sí, senyor secretari.
Sí, ara valorant amb la senyora interventora. Sí, en el punt 5è posa així mateix la part, diguéssim, de Reintegra. Durar a terme l'execució de les obres contemplades en el projecte bàsic i d'execució de l'adequació d'un edifici existent per a ús d'habitatge unifamiliar fase 1, redactat per l'arquitecte, tal. És a dir, que sí que hi és al conveni el compromís de realitzar aquestes obres, si bé l'import no apareix perquè ja va passar, com bé han dit, per ple, amb tant el projecte com el detall dels imports. Per tant, sí, aquesta qüestió sí que hi era. I com deia, la referència cadastral està esmenada en el decret d'anunci d'informació pública. En tot cas, la corporació decidirà el que consideri pertinent.
Sí, senyor Vidal.
No, el compromís de la primera part de l'obra sí que hi és. Però, per exemple, respecte a la segona, el fet de qui farà el projecte, qui dirigirà l'obra, la primera la dirigim com a paeria, això està escrit, però la segona no n'hi ha cap mena d'obligació i tampoc hi ha cap obligació de que si no es fa es reverteixi. És a dir, el que estem parlant és que la segona fase és paraules. Si són paraules, han de passar escrit. Vull dir, si no, no té sentit aprovar un conveni amb què no estigui escrit el que volem que passi, per molt que pugui ser cert que de paraula han arribat a aquests acords. Però entenc que la gràcia de tot plegat és que el conveni reflecteixi els acords que hi ha hagut entre la paeria i Reintegra. No diguem ni que l'error material podem corregir. Hi ha indefinició respecte a la segona fase, tant de les obres com de la cessió, com del possible incompliment, que no ho seria si no fessin les obres, perquè enlloc ni parla de la segona fase.
En tot cas, ja dic, aquesta secretaria només ha valorat la primera fase, que és la que està aprovada, com bé diu el PAE Jordi Ignasi Vidal, i s'ha donat un termini dins de la proposta de resolució i l'informe de secretaria pertinent de 4 anys per executar aquesta primera fase que s'ha valorat. Si després hi ha una segona fase o no, això des de serveis tècnics i jurídics ho desconeixem. A l'expedient no hi consta, i els 4 anys màxims que s'han donat per revertir entenem que són per la primera fase d'execució d'aquestes obres, i els 30 anys de cessió màxima és els que marca la llei de patrimoni com a límit màxim improrrogable.
Bueno, de fet, el conveni fica que s'estudien possibles pròrrogues.
Sí, però no pròrrogues automàtiques. És a dir, es pot tornar a passar pel ple l'aprovació de 30 anys més, 10 anys més, etc. Per això hi ha aquest apartat al conveni.
Bé, jo és que ara parlant amb el PAE d'habitatge, clar, és que nosaltres el que havíem parlat era el tema del que ara està, diguéssim, en construcció, que és el local i els dos habitatges, i no havíem... Vaja, no, com el conveni tampoc no em va xirriar perquè no sortia, perquè era això, perquè a més tenen una subvenció lligada amb aquestes obres, tenim un projecte amb aquestes obres i que nosaltres assumim la direcció d'obra, ells fan les obres, i clar, si els serveis tècnics han adjuntat l'altre solar, que nosaltres no teníem constància de que també haguessin de cedir aquell espai, crec, però vaja, el tema de que jo crec que el conveni és correcte de només la referència catastral del que s'ha de cedir, que és l'edifici que ara veieu ara inacabat i no tant el solar del costat. Per tant, ara sóc jo la que no acabo d'entendre també els serveis tècnics que hagin sumat un solar que almenys no és el que tenien ells muntat. Sí, senyor Vidal.
Us ho puc explicar una miqueta. A veure, hi ha una parcel·la, una caseta estreta, val? De la qual se van anul·lar les escales perquè pràcticament no quedava lloc per viure, val? I llavors a la del costat, que forma part de l'altra referència cadastral, és on hi ha l'escala i ha de servir perquè quan se faci la part de pati sigui això. Però el que forma part de la segona referència cadastral és la part d'escala i el pati. Per tant, el primer document d'habitatge parla de la primera part, que no té escales. No, la primera part no. La primera part és la caseta estreta així. Cony, mira la referència cadastral. No té escales, les escales estan a la segona parcel·la cadastral. Ja que per la ràdio no es veu, però representa la parcel·leta blanca d'aquí, és la primera caseta, que és on hi haurà els habitatges. Però hi ha una altra part construïda, que és aquesta part verda, que és la segona referència cadastral, la ratlleta aquesta, i aquí és on hi ha les escales. Per tant, has de cedir per força la segona referència cadastral per poder tindre l'habitatge al qual dones ús. Però llavors, automàticament, estàs cedint el pati, que forma part de la segona referència cadastral. Per tant, has de definir què vols fer del pati, què faràs del pati, perquè l'estàs cedint. L'està cedint.
Perquè desconec, jo... No, clar, jurídicament el secretari t'ha dit que pots esmenar el conveni i fer-ho entrar cap problema. Jo no sé la possibilitat que tenim, perquè jo, en una altra administració això havia pogut passar, de poder fer un recés per mirar d'incloure realment el que s'ha d'incloure al conveni i portar el document a aprovació, diguéssim, que hauria de ser el definitiu. Desconec la capacitat que tenim de fer això.
Un aclariment. El que jo he dit que és esmenable és la referència cadastral que està en la resolució ferma i consentida d'informació pública de l'expedient. Altres qüestions que s'hagin d'afegir al conveni o no, això sí que no surt en cap document i, per tant, només és esmenable la qüestió de la referència cadastral a la qual recolzen els informes, a la qual recolzen els informes i recolze també la resolució a la que faig referència. Pel que fa a com ha de ser el conveni o no, és com el tenim i es pot esmenar, ja dic, amb aquesta referència cadastral. Altres qüestions que vostès considerin haurien de sotmetre a una nova aprovació del conveni o el que considerin.
Bueno, independentment de tot, sí, és una mica sorprenent, però vaja, doncs, davant d'aquesta situació i amb la impossibilitat, si hi ha d'haver problemes, o si no, votem com està el conveni, o, clar, jo no ho sé. Jo per nosaltres, l'aprovació del conveni, el que volem portar a aprovació és la cessió d'aquests espais del que hi ha al conveni. Evidentment, no... El què? Doncs perquè hi ha una sèrie de temps que els hi corren a la contra a l'entitat, que ja ens hem retrasat prou per poder tenir tot aquest conveni,
però,
que ja havia de passar el juliol i no va poder passar perquè no va haver terminis o no va haver temps o teníem tots molta feina i no es va poder entrar, i aquesta entitat ens apreta molt per a poder començar a fer aquestes obres perquè estan lligades amb una subvenció que han de començar a executar per poder justificar. I evidentment,
però és que fent-ho així potser doncs, comencem amb el peix venut, sap què vull dir? Que si fent-ho així potser comencem amb el peix venut. Si estem fent, si s'estan demanant aprovar uns documents que en fons i forma estan malament, que vostès mateixos ho veuen, que s'estan plantejant si retirar o no el punt, ens demanen que aprovem algo que saben que no està bé. Per tant, donem-li seguretat jurídica. Som ja juristes en aquest consistori. Fem les coses bé. No podem anar donant puntades a la pilota per passar endavant només perquè no s'ha fet bé algun tràmit. Doncs esmenem-lo, fem-lo i presentem-lo quan convingui, però ben presentat. No ens demanin ara que fem una cosa que d'entrada ja sabem que no està bé.
Bé, doncs cap problema. Doncs retirem el punt, repassem què és el que ha passat i tornem a passar-lo amb les condicions. Ja explicarem a l'entitat doncs, que tinguin paciència i que faci, bueno, que puguem fer el que sigui. Senyor secretari, té alguna cosa a dir?
No, tan sols hi ha la possibilitat, si ho consideren, de retirar la part del conveni del punt. És a dir, aprovar la sessió i en una altra sessió plenària aprovar el conveni i les clàusules concretes en les que se fa aquesta sessió. No obstant, si volen retirar el punt al complet, cap inconvenient.
Vaja, jo no sé quina diferència hi ha això jurídicament, d'aprovar la sessió i després aprovar el conveni de sessió. Desconec jurídicament com ha de ser. Bueno, és igual, retirem el punt i ja el tornem a mirar, d'acord?
D'acord, entesos, anotat.
Doncs anem al punt número 13, que és l'expedient 1355/2025, que és la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana per revertir les retallades en professionals d'integració i educació social en l'àmbit educatiu. Qui farà la lectura? Senyor Vidal, endavant.
Sí, me passo directament a llegir, després cadascú ja podrà fer les seves aportacions. Moció per revertir les retallades en professionals d'integració i educació social en l'àmbit educatiu. El 2022, el Departament d'Educació va crear un programa temporal de mesures orientades a mitigar els efectes de la complexitat socioeconòmica i cultural en els resultats de l'acció educativa. Aquest programa tenia com a objectiu suplementar amb professionals d'atenció educativa l'activitat que es porta a terme en els centres docents que, per les característiques socioeconòmiques, culturals o d'entorn de les famílies integrants de la comunitat educativa, conformen un entorn de complexitat. D'aquesta manera, es pretenia garantir l'equitat de l'accés a l'educació i prevenir la desvinculació i l'abandonament escolar. El programa es va posar en marxa el setembre del 22 i finalitzar el 31 d'agost del 25. Va incorporar als centres educatius de més complexitat educadors i educadores socials, integradors i integradores socials, tècnics i tècniques d'educació infantil. En aquest cas de diplomats educadors socials se'n va ficar 85, d'integrador i integradora social 340 i de tècnics especialistes en educació infantil 98. A finals de juliol d'enguany, la Conselleria d'Educació va crear un programa temporal per impulsar amb perspectiva orientadora i social els centres educatius. Aquest acord preveu reduir de 85 a 60 el nombre d'educadors o educadores socials, de 340 a 240 el nombre de tècnics i tècniques d'educació especial, social a les escoles i instituts de més complexitat educativa de Catalunya. Respecte al programa de suport a la complexitat que es va posar en marxa el 2022, la qual cosa suposa una retallada del 25% dels recursos que es destinaven a aquells centres educatius, un 23% menys en educadors i educadores i un 30% menys en integradors o integradores. Aquestes figures professionals han esdevingut estratègiques en els equips docents de les escoles i instituts de més complexitat educativa, que amb el seu suport poden dur a terme actuacions d'atenció, reforç i suport a l'alumnat amb més vulnerabilitat. La bona continuïtat o les retallades deixaran sense efecte el treball que fins ara s'havia fet i repercutiran negativament en l'atenció a l'alumnat i, per tant, en la qualitat de l'educació. La substitució del programa anterior per l'actual prova pilot qüestiona la tasca constant i sostinguda d'aquestes figures professionals que ja han demostrat la utilitat i la necessitat de comptar-hi per a crear un vincle entre les famílies i els centres educatius i treballar objectius clau com la convivència, la inclusió i la prevenció i la participació. Concretament, al nostre municipi, la retallada va afectar directament a l'escola La Noguera, on s'ha eliminat una figura de tècnic d'integració social, i a l'escola Àngel Guimerà, on s'ha eliminat la d'educadora social. I, a més, han estat unes quantes setmanes sense TIS. A l'escola Gaspar de Portolà s'ha mantingut el TIS, però el canvi de programa ha comportat la no continuïtat de la persona que duia 4 anys en el centre i cal recordar que l'escola Montroig ja va estar un any sense i que les pressions de la comunitat educativa van aconseguir revertir la retallada. Per tots aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana a la Paeria de Balaguer proposa l'adopció dels següents acords. Primer, demanar a la Conselleria d'Educació que rectifiqui l'acord de govern de 29 de juliol i retorni a les ràtios establertes al programa temporal de mesures orientades a mitigar els efectes de la complexitat socioeconòmica i cultural en els resultats de l'acció educativa i, en conseqüència, garanteixi la continuïtat immediata de totes les figures professionals que han ocupat les 85 places suprimides. Segon, que en la revisió de l'esmentat programa i la formulació de la nova proposta hi participin tant les direccions dels centres com la representació de les famílies, dels serveis comunitaris col·laboradors, així com representació dels sindicats i del Col·legi d'Educadors i Educadores Socials. Tercer, que la nova planificació prevegi l'estructuració definitiva de la figura educador-educador social dins del sistema educatiu amb presència a tots els centres públics de Catalunya que ho requereixen. I quart, fer arribar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a la presidència del Parlament de Catalunya, a la Conselleria d'Educació, als sindicats de l'àmbit educatiu, així com als centres educatius de Balaguer. Una petita cosa, la companya de la CUP va fer una proposta de millora, però enteníem que anàvem més enllà i com que ha sigut avui, havíem de reescriure-ho tot, canviar el títol i tal, i sí que és cert que, en aquest cas, al punt tercer, ella el que proposa és que es demanés que les persones aquestes ja fossin part de les plantilles fixes, que no depenguessin de programes. De fet, el punt tercer no ho diu tan clarament, però sí diu que la nova planificació prevegui l'estructuració definitiva d'aquesta figura dins del marge estructural. Per tant, si s'hagués de fer més endavant qualsevol altra petició, estem oberts a poder-la fer, però enteníem que ja s'havia parlat amb tots els grups i ja aquesta part ja estava també observada dins d'aquest text. Gràcies.
Vale, molt bé. També, de fet, crec que algun grup, i nosaltres també vam reiterar, que es canviés el nom de la conselleria, que és Educació i Formació Professional, però bueno, sí.
Sí, clar. Clar, no hi vaig pensar. Quan ho vau dir, vaig pensar, no, perquè qui ho va aprovar era l'educació. Clar, la que ha fet el canvi és l'altra. S'ha de canviar una i no l'altra. Val. La primera... No, la primera no.
Bueno, o quan diu la consellera d'Educació i Formació Professional.
Sí, no, els... Sí. No, els acords i el... I el, i el text... Sí, quan dius el juliol. Clar, jo ho vaig mirar i vaig pensar, no sé per què ho diuen, perquè al final qui ho va aprovar era la d'Educació sol, per entendre'ns. I sí que és cert que la que ha fet la modificació és aquesta. En tot cas, entenc que es podia aprovar fent la modificació a Unifica a finals de juliol, Consell d'Educació i Formació Professional, i els acords a l'hora de fer la comunicació. Eh? En tot cas, la secretaria, en tot cas, entenc que aprovaríem amb aquest canvi, és a dir, el canvi de conselleria de qui ha fet l'acord del 2025 i mantindre el nom del 2022.
D'acord, gràcies. Paraules? Senyora Núñez?
Nosaltres donarem ple suport amb aquesta moció. Entenem que la defensa dels serveis públics i de qualitat és una línia vermella que no s'ha de traspassar i encara menys quan parlem de temes tan importants com l'educació. Creiem que la decisió del Departament d'Educació de reduir el nombre d'educadors socials i d'integradors i d'altres figures de suport en centres de màxima complexitat, alta complexitat, doncs és una retirada de recursos humans considerable, de drets, i és posar en qüestió l'educació pública inclusiva, l'equitat per a tothom i especialment per a aquells infants i joves que ens estem tirant endavant amb un suport i amb uns referents. Creiem que aquestes figures professionals són molt més que una presència a l'escola, són una eina clau per prevenir l'exclusió, acompanyar les famílies i garantir que qualsevol alumne no es pugui quedar enrere independentment de la seva situació social, familiar o econòmica. Aquestes retirades del 25 i 30% d'aquests perfils no només són una xifra, són alumnes que es queden sense acompanyament, són famílies que es desconnecten dels centres educatius i són professionals que tinguin vincles i que no... I és una pèrdua de tot aquest treball que han realitzat durant aquesta temporalitat. També ens preocupa una miqueta aquest nou programa que té bé amb aquesta etiqueta de nou programa pilot i que s'estigui, en certa manera, desmantellant doncs, una política educativa que havia demostrat fins a dia d'avui ser útil i eficient i que es faci sense escoltar les famílies, els centres educatius i els professionals. En el cas concret de Balaguer, veiem que ho ha quedat a tres escoles on estem afectats, perdem referents, els equips docents es sobrecarreguen amb altres feines i bueno, això també reclamem el fet de que la figura de l'educador social sigui una part de l'estructura del Departament d'Educació, sigui una figura estable i per tant això que ens sumem a la demanda de revertir de manera immediata totes aquestes retallades en aquest aspecte.
Gràcies. Senyor Pla.
Sí, totalment d'acord amb la moció. Només vull dir que sempre que hi ha retallades, sanitat, educació, seguretat també i justícia. I els jutjats col·lapsats, els centres mèdics, vull dir, després se gasta una quantitat, unes barbaritats de diners amb coses que no porten a cap lloc. I dius, bueno, no sé, crec que l'educació és una cosa prioritària, bàsica, és un pilar. Si vols construir un país, és un pilar. I, bueno, si trontollen tots aquests pilars d'aquests sectors, pues no esperin que la cosa progressi i vagi a bé. No pot anar mai a bé. I simplement ells saben on han de retallar. Però és més còmode fer-ho aquí. I ja parlo en general, no critico al govern de la Generalitat. Simplement tots fan el mateix. Sempre retallen, sempre se rep del mateix lloc. Per això dic que estic completament d'acord amb la moció presentada.
D'acord, senyor Ricard.
Sí. Entenem que els educadors, educadores socials, integradors i integradores socials, aquests últims anys han estat una peça clau a les escoles de més complexitat. Han estat aquest pont entre les famílies i els mestres i els centres i els pares o famílies. I entenem que han sigut un referent amb molts infants i joves que necessiten aquest acompanyament. La decisió de reduir aquests professionals és un pas enrere molt greu. Entenem que
amb aquestes retallades no podem parlar d'excels que es puguin fer des de Barcelona o que es pugui quadrar des d'un despatx a la capital de Catalunya. Parlem de noms i cognoms i d'infants i adolescents que s'han vist afectats a tots els centres d'aquí del nostre municipi. Entenem que cal remarcar la gran feina de tots ells i també dels mestres, que al final, quan hi ha aquestes retallades, són els primers que pateixen aquestes retallades. Cada vegada que falta un recurs, cada vegada que s'elimina una figura de suport, la càrrega recau sobre ells. I això no només desgasta, sinó que també comporta a situacions com s'han viscut últimament aquí a Balaguer. Entenem que la Generalitat ha de prioritzar, no només es poden destinar recursos a partides o projectes que no tenen un retorn immediat ni milloren directament la vida de la ciutadania, sinó que s'ha d'invertir més en educació perquè al final és cohesió i futur. Per això entenem des del nostre grup que defensem aquesta moció i reclamem que es reverteixin les retallades. I també demanem que siguin aquestes figures i siguin de manera estable, estructural i garantida a tots els centres que ho necessitin.
Moltes gràcies. Senyora Trilla.
Sí, gràcies. Bé, una mica en la mateixa línia que hem sentit fins ara, nosaltres diem que aquestes escoles d'alta complexitat, com és el cas que tenim a Balaguer, són escoles que afronten uns reptes que no només són acadèmics, sinó que també hi ha reptes sobretot econòmics, culturals, que s'han d'afrontar i que la figura de l'educador, de l'educadora social, doncs resulta imprescindible. Aquestes escoles concentren, com tots sabem, una sèrie d'alumnes que tenen unes situacions especials a vegades de pobresa, de precarietat laboral a les seves famílies, d'una inestabilitat familiar o emocional, persones migrades, amb una marca de xarxes i de suport que segurament no serien afrontades amb tanta força com quan ho fan acompanyats d'un educador social. Aquest educador social, aquesta educadora social, és una persona doncs, que aporta una expertesa que és molt necessària per intervenir en aquest àmbit personal i també comunitari. Per tot això, nosaltres entenem que aquesta moció té tot el sentit i l'hem de recolzar. És necessari recuperar-les, aquestes figures, no deixar-les perdre's, perquè la recuperació i el manteniment d'aquestes figures donen qualitat al sistema educatiu.
Gràcies. Per part del PSC ja avancem que el nostre vot serà favorable a la moció, però sí que voldria posar una mica de comentaris per alguna cosa que hem sentit que potser no s'ajusta gaire al que de tot plegat. El fet del decret del 2022 va ser també per aquest programa temporal, com bé se diu a la moció, que estava finançat amb un programa europeu que tenia 3 anys de durada i que finalitzava el 31 d'agost, per tant, finançat amb uns diners que no eren de la Generalitat, sinó que eren subvencionats per Europa, i que permetia fer aquesta ampliació, diguéssim, de personals i de professionals en l'educació de TIS i d'educadors socials, en el sentit de que sortíem de la Covid, i ha estat relacionat amb aquest assumpte, sortíem de la Covid i van fer aquest reforç als centres educatius. El 31 d'agost s'acaba això sense possibilitat de fer cap pròrroga d'aquest programa europeu, evidentment sense tenir aquesta partida econòmica i havent de reajustar amb els diners propis de la Generalitat, que com bé sabeu el pressupost que tenim prorrogat des del 2023 doncs han fet mans i mànigues i han reajustat els professionals que tenen els diferents centres en aquest sentit. Tot això no vol dir que nosaltres també defensem que fan falta i són imprescindibles aquestes figures als centres escolars, a una persona tècnica d'integració social o un educador social en centres. Ja sabem que n'hi ha alguns d'estructurals i que aquesta retallada en aquest sentit, aquesta eliminació del programa, avui ens acabem d'assabentar que hem fet la comissió representativa institucional, hi havia el director dels serveis territorials d'educació de Lleida que ha afectat a 7 centres de la demarcació, que sí que són els 7 centres que no tenen ni un ni l'altre, però sí que la resta s'han anat cobrint. Nosaltres el que també demanem és que s'incrementin i que no quedi cap centre sense almenys una d'aquestes figures. Per tant, el nostre vot també serà favorable. Senyor Vidal.
Sí, no entrarem ara a discutir. Trobo que és molt important que la paeria aprovi per unanimitat una cosa així en ve de l'educació a la ciutat i, per tant, ho deixem aquí, votem i endavant.
Molt bé, doncs no, s'ha per unanimitat, per tant s'aprova per unanimitat. Gràcies.
El punt número 14, que és l'expedient 1356/2025, moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de suport al model lingüístic educatiu de Catalunya i contra la sentència 2949/2025 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Qui en fa la lectura? Senyor Bruquer, endavant.
Sí, merci. Moció de suport al model lingüístic educatiu de Catalunya i contra la sentència 2949/2025 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El model d'escola catalana garanteix la igualtat d'oportunitats a tot l'alumnat de Catalunya. Gràcies a aquest model de conjunció lingüística a l'ensenyament, vigent des de mitjans dels anys 80, a casa nostra tothom que ha estat escolaritzat ha de ser capaç d'entendre, escriure, llegir i parlar tant el català com el castellà, independentment de l'origen lingüístic familiar, és ser la llengua vehicular el català. En aquest sentit, les dades de les enquestes d'usos lingüístics i dels estudis educatius confirmen que el coneixement de les llengües catalana i castellana és pràcticament total al conjunt de la població catalana. L'escola ha tingut, i encara té, un paper decisiu a l'hora d'estendre el coneixement del català i, per tant, d'afavorir que la llengua pròpia de Catalunya sigui un factor de cohesió social essencial, una afirmació que adquireix una significació encara més rellevant en una Catalunya on es parlen més de 300 llengües i on hi conviuen persones de moltes nacionalitats diferents. El model lingüístic educatiu, que inclou, entre altres recursos pedagògics, la immersió lingüística en els cicles inferiors, va ser elogiat, entre altres ocasions, el 2011 pel grup del nivell sobre multilingüisme, creat per la Comissió Europea, perquè garanteix el coneixement i la continuïtat històrica de la llengua pròpia sense deixar de banda el coneixement de la llengua de l'Estat, en aquest cas el castellà, i facilita l'aprenentatge d'una o dues llengües estrangeres en les generacions més joves. Malgrat l'indubtable valor didàctic del model i els reconeixements internacionals, des d'una determinada interpretació de la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 del 28 de juny sobre l'Estatut, alguns òrgans de la jurisdicció ordinària han imposat un cànon igualitari entre llengües oblidant que el català, a més de ser la llengua pròpia de Catalunya, és, segons la mateixa doctrina constitucional, el centre de gravetat de l'ensenyament, ja que garanteix el màxim la cohesió social i, a més, que continuen sent necessàries mesures de normalització lingüística després de dècades de prohibicions i de postergació. Així, contra l'intent per part del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya d'imposar un 25% de l'ensenyament en castellà, el Parlament va respondre amb un nou marc legal que va concitar un alt consens, constituït per la Llei 8/2022 de 9 de juny sobre l'ús i aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari, que estableix que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu i la d'ús normal en l'acollida de l'alumnat nouvingut, i que el castellà és emprat en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre. De la seva banda, el Decret Llei 6/2022, de 30 de maig, fixa els criteris aplicables a l'elaboració, aprovació, validació i revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius. A l'espera que pugui terminar el Tribunal Constitucional sobre aquest marc lingüístic, una recent sentència de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat alguns preceptes del Decret de la Generalitat 91/2024, de 14 de maig, no repetiré el decret, així com els apartats que establien el català com a llengua preferent per impartir idiomes estrangers i com a llengua d'acollida única de l'alumnat acabat d'arribar. Es tracta, doncs, d'un nou intent de politització de la llengua que suposa un atac al model lingüístic de l'escola catalana, ignora la diversitat de la nostra societat i posa en risc l'escola inclusiva i integradora. Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d'Esquerra Republicana a Balaguer proposa al ple de la Paeria de Balaguer l'adopció dels següents acords. Primer, expressar el seu ferm suport al model lingüístic educatiu de Catalunya, en el qual el català és llengua vehicular, atès que garanteix la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el coneixement de les llengües oficials. Segon, exigir al Govern de la Generalitat que presenti, amb urgència, recurs de cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que escapça bona part del Decret 91/2024. Tercer, refermar el compromís de la Paeria de Balaguer en la defensa de la llengua catalana com a element central de cohesió, inclusió i identitat, especialment en l'àmbit educatiu. Quart, rebutjar els intents de politització o judicialització del model lingüístic educatiu, així com qualsevol ingerència que vulneri les competències en matèria educativa reconegudes a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i a la Llei d'Educació de Catalunya. I cinquè i últim, notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les entitats representatives de la comunitat educativa del país i a les organitzacions que treballen per a la promoció i la socialització de la llengua catalana.
Moltes gràcies. Paraules, senyora Núñez.
Nosaltres, evidentment, votarem a favor d'aquesta moció. Compartim aquesta necessitat de defensar el model d'immersió lingüística i el català com a llengua vehicular de l'educació. És un model que ha funcionat durant moltes dècades, que ha garantit aquesta cohesió social, una igualtat d'oportunitats i el coneixement de les dues llengües oficials. Això és inqüestionable. Ara bé, també volem ser única classe. El català continua retrocedint en les aules, als patis, als espais de relació, i això no només és perjudicial, també per les ofensives polítiques de l'Estat espanyol. També hi ha responsabilitats polítiques aquí que haurien de complir. Per això, tot i votar a favor, volem expressar cert desacord amb el marc legal que es va aprovar l'any 2002, la llei 8/2022 i el decret 6/2022, perquè pensem que no ha blindat lo suficient el català com a llengua vehicular a les escoles. El que cal és fer una aposta clara i valenta pel català com a llengua comuna d'escolarització, sense cap tipus d'ambigüitat, a més, limitar-nos a presentar un recurs de cassació des del nostre punt de vista és insuficient. Cal una resposta política ferma, decidida, que el govern planti cara als tribunals, que no tenen cap tipus de legitimitat per poder coaccionar en quina llengua s'ha de fer a les nostres escoles, i si cal desobeir, doncs anem a desobeir, i que també que des de les institucions locals es pugui defensar d'una manera activa i compromesa en tots els àmbits de la llengua, que el català creiem que es defensa amb accions, i que si s'ha de revertir la subordinació amb l'Estat, doncs s'haurà de fer. Per tant, nosaltres donem suport, reivindiquem aquesta, de manera clara i coherent, que tenim un model educatiu al servei del país, que ha fomentat la cohesió i la justícia lingüística i que hem de vetllar per ell.
Moltes gràcies. Senyor Pla.
Jo el que voldria dir, no sé per què, diguéssim, a nivell l'Estat espanyol s'hi posa tant, perquè és que quan es va passar a la normalització lingüística no hi va haver cap problema en aquell moment. Vull dir, després ha sigut contínuament atacs. I bé, jo penso que s'ha de fer força per mantenir la llengua al màxim, no perdre. I clar, aquí poder no veiem tant el problema, però el que és els cinturons de les grans ciutats, allí s'està perdent però a passos gegants. Sobretot fer força en aquest sentit i implantar-lo al màxim, perquè un país que perd la llengua ho perd tot. Vull dir, hem de ser així de clars. Per això doncs, hem de lluitar per conservar al màxim tot el que sigui nostre, que és un patrimoni cultural i nostre, és la nostra sang, la llengua. I bueno, sempre hem d'agrair l'Estat andorrà, perquè gràcies a ells mos conservarà la llengua a nivell internacional.
Gràcies, senyor Pla. Senyor Ricard.
Sí, avui tristament tornem a parlar d'una qüestió que ens toca a tots de prop, que és la defensa del català i del model lingüístic educatiu que tots hem crescut amb ell. El català és una llengua pròpia de Catalunya i a la vegada també és de convivència de la societat. Entenem que l'escola en català ha garantit que qualsevol alumne, vingui d'on vingui, acabi la seva etapa educativa parlant, llegint i escrivint en català. Gràcies a aquest model tenim una escola inclusiva, integradora i cohesionada. La sentència recent no només és un atac al català, és un atac a aquest model d'èxit. Pretenen convertir la llengua en un camp de batalla polític, i això és un error immens. La llengua ha de ser un pont, no una barrera. Volem ser clars, ens reafirmem en el compromís amb la nostra llengua i amb el model d'escola catalana. No podem acceptar de cap de les maneres aquests retrocessos que posin en risc el futur dels nostres infants i que trenquin aquesta cohesió a les escoles. Rebutgem la politització i la judicialització del que ens és un consens de país i exigim que respecten les competències de Catalunya en matèria educativa. Entenem que la llengua ens uneix, ens iguala i ens dona força. El nostre vot serà favorable.
Moltes gràcies. Senyora Trilla.
Sí, gràcies. Compartim dues coses bàsiques que estem avui assentats aquí en aquest consistori, és que la llengua està en una situació d'emergència lingüística, la llengua catalana. I, a més, l'altra realitat és que l'ús de la llengua catalana està en retrocés constant. Hi ha moltes enquestes a l'exposició de motius d'aquesta moció, s'ha fet referència a algunes dades, però n'hi ha moltes d'altres. A nosaltres ens ha cridat l'atenció una, molt curiosa, per trista, que ve de la Direcció de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat, que va fer doncs una enquesta dels usos lingüístics a Catalunya a l'any 2023. Pensem que possiblement ara encara sigui pitjor el resultat, en el que deia que en aquell moment, el 2023, l'ús de la llengua catalana era només a Catalunya del 32%, amb la qual cosa deixa claríssim que aquest retrocés en l'ús de la llengua és una realitat que malauradament estem vivint constantment. I per tant nosaltres, els de Junts, ens unirem a totes les crides que es facin en defensa de la llengua. Entenem que a nivell polític i a nivell institucional ens pertoca doncs assegurar aquest marc, no?, aquest marc jurídic i legal que garanteixi el català com a llengua vehicular no només a les escoles, a les escoles també, ara perquè estem parlant d'educació, però sinó també en tots els altres àmbits de la quotidianitat, des de la sanitat als hospitals, a l'atenció primària, a la justícia, a tot arreu. Per tant, aquesta vehicularització de la llengua en tots els àmbits és el que nosaltres hem de fer i hem de defensar. Per aquest motiu, per aquesta falta d'ús en la llengua, és perquè nosaltres al juliol del 2025 vam presentar la gent de Junts vam presentar una proposició de llei sobre els usos lingüístics. Entre molts altres punts, els que nosaltres creiem que són d'importància és aquesta proposta de llei, és la d'exigir que sigui obligatori per totes aquelles persones que estan a atenció al públic que se facin cursos de català, que sigui obligatori garantir els drets de tots els consumidors a utilitzar la llengua que vulguin i, per tant, la materna i, per tant, la catalana en tots els àmbits socials. I que es facin coses per obligació, perquè l'obligació al final ens apreten i ens collen, potser ho fem, coses tan senzilles com obligar a rotular en català, cosa que potser aquí a Balaguer també ens ho podríem mirar, de tots aquells ròtols que encara no estan en català. Per tant, aquestes petites coses de la quotidianitat, si s'exigeix que es facin en català, doncs aconseguirem entre tots poder fer una miqueta més gran aquesta pressió sobre l'ús de la llengua per mantenir-la, per conservar-la i per fer-la absolutament nostra i que s'adopti també per aquelles persones que se sentin amb la llibertat de parlar en el seu domicili com vulguin, però en els llocs institucionals, en els espais públics, que sigui aquesta llengua vehicular la que utilitzem els ciutadans de Catalunya.
Moltes gràcies. Per la part del PSC també donarem suport a la moció, no pot ser d'altra manera. I bé, tots els que estem aquí coneixem els orígens del model lingüístic de l'escola catalana, qui va demanar aquestes oportunitats, aquesta igualtat d'oportunitats pels seus fills, que evidentment eren les famílies que eren castellanoparlants, que volien pels seus fills que tinguessin l'oportunitat d'aprendre el català i poder tenir un futur, un present i un futur al seu país com la resta de nens. Per tant, jo crec que és una qüestió que s'ha de fer, s'ha de demanar aquesta acció per part del govern de la Generalitat que vagi a fer doncs, el que sigui per intentar revertir doncs, aquesta sentència. Per tant, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Gràcies.
Sí, gràcies. Bé, és cert el que vostè diu, l'origen concret. Són unes famílies que van apretar molt, famílies castellanoparlants. De fet, potser és llegenda urbana, però es diu que el Pujol no s'hagués atrevit, potser, però va rebre pressions per part de la comunitat castellanoparlant que volien que els seus fills tinguessin les mateixes oportunitats. No? I, per tant, no es va fer una doble xarxa, com s'havia plantejat, i de fet se va fer en altres llocs, com el País Basc, sinó es va fer una sola escola i jo crec que aquí va tindre molt bona feina molts grups i molts partits, especialment en aquell moment el PSUC va fer molta feina, més que mai un sol poble, i per tant crec que cada cosa s'ha de ficar al seu lloc. Només dos comentaris. Un, és cert el que comentava el company Joan, no? De dir, semblava que al seu moment hi havia com una mena de pau respecte al tema, tothom enteníem que això havia de ser així, a partir d'un cert moment hi ha hagut una politització. Hi ha hagut una politització i ja va començar amb l'aparició de Ciutadans i després amb el tema de la deriva que ha fet el PP i Vox. Recordem que el PP havia tingut fins i tot el Cristòfol Soler com a president de les Illes, que era, bueno, és encara. Em sembla que ara fem una conferència aquesta setmana, el Cristòfol Soler, el Torra i l'Albinyana del País Valencià, tots tres reclamant la independència per salvar la llengua. I l'altre, agrair en aquest cas a la companya de la CUP i els tres de Junts, que malgrat no haver donat suport a la normativa que ara està queixant-se, se n'adonguin que realment quan ens hem de ficar a defensar ens hem de ficar tots. Potser podia ser millor, potser podia ser d'una altra manera, però està bé que malgrat no haver donat suport als partits matriu, diguem, ni al seu moment, sí que a l'hora de defensar que aquelles decisions fermes per part de la Generalitat es puguin mantindre, doncs estiguem tots junts i agrair, diguem-ne, que pugui ser també per unanimitat. Gràcies.
Doncs així queda aprovada la moció per unanimitat. Ai, algú volia dir alguna cosa més? Ai, perdó. Doncs queda aprovada doncs per unanimitat. Passem ja doncs a l'apartat B, que seria l'activitat de control, que és donar compte dels decrets d'alcaldia del número 970 al 1253/2025. Algun tema de decret, senyora Núñez?
Bueno, hi ha un que ja se m'ha contestat al punt del transport urbà, però tinc un parell. I a la pàgina 567, curiositat, els dos. A la pàgina 567, a l'expedient 1667/2024, s'adjudica un contracte menor per adequar i acondicionar una antiga llibreria. Volia saber en què consistiria aquestes obres. Ja sé que no puja molt, puja en total uns 5.600 euros, però per curiositat, què es vol fer al local?
Senyor Ricard.
Sí, és un dels locals que hi ha a l'edifici de l'Escrivana, de fet és el més petit i el que farem és l'adequarem perquè se'n pugui fer diferents usos. No hi ha un ús concret, sinó el que fem és intentar tindre els locals amb les condicions que s'han de tindre i a partir d'aquí doncs, hi podran haver diferents oportunitats per utilitzar aquest local, pugui ser d'exposició per alguna associació, pel propi ajuntament, perquè sigui un punt d'informació quan se fan actes com l'ARPIA, com diferents coses que es pugui utilitzar aquest local comercial que tenim en propietat.
Gràcies. I després a la pàgina 654, que és l'expedient 1207/2025, bueno, vist que es contracta la Gia González i per un, crec, un mòdic preu, són 3.872. No se m'ha sobtat que sigui aquesta xifra perquè en teoria ens ha donat assessorament i bueno, intueixo que potser no pots un assessorament tan incisiu, tan a damunt. Quin tipus de col·laboració finalment farà amb aquest contracte?
De fet, la tenim sempre a disposició, al telèfon, estem fent reunions amb ella via telemàtica, evidentment no bé. Per tant, és com nosaltres li vam demanar que fes la bossa d'hores que ella creia que seria necessària per donar-nos aquest suport i aquest acompanyament amb la redacció de la memòria del projecte del Pla de Barris. I a mi també em va sorprendre, dic, és un import molt, molt, molt assequible, però inclús li vaig dir i em va dir que era correcte. Per tant, el bo és que la tenim a disposició, crec que és una contractació important, una experta en el sector i per tant doncs, l'import, tot i que també em va sobtar, és el que ella va passar. Alguna paraula sobre decrets? Senyor Vidal?
Sí, només una petita consulta. El decret 1143, pàgina 424... No, perdó, que tenen l'altre. El 1160, pàgina 480, hi ha l'addenda pel tema de l'FP d'Esports. Simplement si hi ha hagut alguna modificació respecte a l'anterior conveni que es va fer amb el departament per poder fer la FP, és la cessió dels espais esportius al departament per poder fer l'educació del cicle esportiu que es fa al Matà.
Llavors, renovació.
Com que és una addenda, no sé si és amb les mateixes condicions o si hi ha hagut algun canvi.
No ens han plantejat cap canvi més que el de cedir els espais i a canvi d'aquest win-win que fan amb per fer les pràctiques els alumnes del Matà, d'aquest curs, i per tant és el mateix. Sí, és el mateix.
Algun tema de decret, senyora Trilla?
Sí, gràcies. Un parell. Bueno, tres. El primer és, aprofitem que hem vist el decret aquest del subministrament dels contenidors, del control d'accés a través de l'app, que està oberta la licitació, i volíem saber que ens informessin una mica com està, en quin punt estem en aquest moment sobre aquest tema.
Hola, bones. Ara ja s'ha fet l'adjudicació a l'empresa guanyadora. Faltava signar l'acte el membre dels tribunals, crec que s'ha de signar aquesta setmana, i ara estem ja en fase de tramitació per començar a implementar. Les dates que tenim aproximadament és començar a finals d'octubre, principis de novembre, i anirà... Sí, l'empresa el que farà és anirà substituint els contenidors de rebuig i d'orgànica. Recordo que la resta de contenidors són del Consell Comarcal. Llavors, el que es farà és, un cop acabat el tràmit administratiu, que vingui l'empresa a fer aquest canvi. La intenció és, de moment, instal·lar-los i deixar-los en modo prova, ¿vale?, perquè la gent s'acostumi, perquè la gent veu el funcionament i nosaltres també puguem veure com va aquesta implementació. Es faran dos campanyes de publicitat referent a la implementació, també. Ja està també en fase de contractació, i la idea és aquesta.
Com? De ficar fusta.
Amb aquesta licitació només entra és la compra dels contenidors i del control d'accés amb la targeta, ¿vale?, o l'app.
Perdó. Després aprofitem que hi ha una sèrie de decrets, varios, sobre... Es van requerir a uns propietaris d'uns patis al carrer Molí del Comte de que es fessin neteja dels seus patis, perquè ha vingut un incendi, crec, no?, que va haver una mica de foc i tal. Llavors es va requerir perquè diferents propietaris de patis fessin neteja. Nosaltres es hem requerit en moltes ocasions la neteja del pati aquest que hi ha al davant de l'escola Àngel Guimerà, entre l'Àngel Guimerà i el CAP, perquè hi ha una figuera enorme, perquè aquella... I això no sé com està. Després no és aquest sol, hi ha altres patis que ens diuen els veïns. Per exemple, ens ve al CAP el pati que hi ha al carrer Fleming anant direcció a la gasolinera, que també surt una figuera que es menja al carrer. En fi, com està, i si es pot requerir a més propietaris que facin aquest tipus d'esbrossament dels patis.
Sí, de fet, és una feina que es va fer en aquest, precisament, primer que deia, entre l'Àngel Guimerà, bueno, davant de l'Àngel Guimerà i tal, s'ha fet el requeriment ja fa mesos, recordo, perquè algú se'ns va queixar de que ho podríem dir. Bueno, doncs s'ha fet requeriment per a que em facin la neteja. De moment preguntaré en quin punt està, perquè no s'ha fet, però és una qüestió que es va fent des de la part de tècnica de salut. I està fent aquests requeriments. Sí que puc preguntar en quin punt estan cadascun i veure com ho tenim, o si no hi ha,
bueno,
resposta,
res,
si podem
fer
subsidiàriament o...
Hi ha molts patis, amb més o menys, diguéssim, gravetat, però hi ha molts patis que estan afectats, doncs, això, de molta brossa, de figueres, de males herbes, de brossa variable, i que estaria bé que es poguessin fer neteges.
Aquí, quan va haver l'època aquests dels incendis, ara a l'estiu, sí que teníem una ordre, diguéssim, de delegació de govern, que deixéssim, que no féssim requeriments, que hi havia molts solars, com que havia plogut molt, havia pujat molt les herbes, després havien secat amb la calor que havia fet i hi havia molt l'herbassar. Se'ns va demanar que de moment no féssim, perquè a veure si faríem més mal que bé, que poguéssim generar algun tipus de problema, d'incendi o el que sigui, però ara que ja no hi ha aquest problema, ja es va començar també a reactivar. Faré la consulta per veure aquests que s'han reclamat en quin punt està. No sé si té alguna informació més, senyor Ricard.
Sí, de fet, aquest concretament, sé que el tècnic està acabant de preparar l'ordre d'execució perquè saneixin i deixin net aquest pati concretament. No és casualitat, eh? Vull dir, és una cosa que se li va donar indicacions, i sí que és veritat que hem de buscar la manera perquè sigui més efectiu, perquè moltes vegades se fan els requeriments, les ordres d'execució, però no acaben de netejar. Sí que és veritat que hi ha propietaris que se'ls envia, truquen i a veure què han de fer i donen resposta a aquests requeriments, però sí que és veritat que hi ha molts propietaris que no donen aquesta resposta immediata als solars i per tant hem de mirar a veure com hem d'acabar de tramitar o què hem de fer perquè realment sigui efectiu.
Gràcies, sí, perquè en concret aquestes figueres que acaben envaint una mica el que és el carrer, doncs està impedeixen de passar, no? Els veïns del carrer Fleming ens van dir això, doncs que per accedir direcció a la figuera Caucas i ve al carrer. Bé, després hi ha un decret sobre la remodelació de la planta baixa de del que ha de ser o serà la biblioteca infantil i doncs com que va haver aquella polèmica en el seu moment en què l'espai del Casal Cívic i l'oficina de benestar social havien de tenir doncs una ubicació preferiblement en el centre històric per no perdre aquest equipament, volíem saber si tenen previst la nova ubicació, si s'han fet passos endavant, si no, si han parlat amb el departament, com està aquest tema.
Bé, de moment el tema de la biblioteca infantil sí que sabem que quan facis una cosa o l'altra per criteris ja ho vam explicar, que els dos serveis no hi caben i per tant sí que creiem important que es mantingui aquest servei al centre històric. També ara amb tot el projecte de Pla de Barris també s'està parlant amb el tema d'acció comunitària per veure de com es podria donar aquesta sortida, aquesta alternativa, no? En el sentit de no perdre aquest servei. Vull dir, encara s'està parlant, s'està parlant.
Però vull dir que no teniu, de moment no heu avançat en identificar espais?
No, de moment no, de moment tranquils, no marxa de ningú d'allà, continuarem donant el servei al Casal Cívic, perquè ja moltes vegades m'han vingut a preguntar què tanquen, no tanquem, tranquils, no patiu, i el conveni, com recordaran que van passar, per tant, de moment encara no hi ha ni data de finalització ni res, de moment tot tranquil, que encara està en converses això.
Bé, i per últim, també hem vist uns decrets sobre la reparació de les fonts de l'antiga font del cap del passeig i la font de la placeta de la plaça de l'Alguer, però no veiem que aquestes fonts estiguin en funcionament. Vull dir, no sabem en quin estat està això, si van reparar, si no es van reparar i si es van reparar perquè no funcionen.
Sí, si no recordo malament, hi ha una que està contractada. Si no està en funcionament és perquè deu faltar algunes que arribessin algunes peces i l'altra està pendent de contractació, està en espera en algun pressupost i en pic ja si tinguem els pressupostos i tinguem tot el tràmit fet de retenció de crèdit corresponent, doncs es contractarà l'empresa perquè també doncs puguin ficar en funcionament aquestes fonts.
No, ja, cap més pregunta.
Bueno, ara pregs, d'acord. Doncs acabem l'apartat de decrets i passem ara sí al darrer punt del ple, que és precs i preguntes. Senyora Núñez.
Sí, jo feia un parell de preguntes i una sugerència. L'altre dia vaig atensar-me a la zona dels Mossos d'Esquadra, on vostès tenen el magatzem, i perquè volia mirar dues coses. Ens va sobtar molt que es sostragués un gos d'allà i la realment és que és fàcil accedir a dins. S'hauria de vigilar, de ficar-lo més immediatament possible perquè pot haver que, bueno, això que s'agafa un animal i es torni a ficar perquè és un espai temporal, no? És fàcil accés, pots saltar fàcilment i pots sostreure el gos d'on estan les dependències. I vaig tractar-me d'una mica de les instal·lacions que vostès tenen allà. M'ha sobtat que no hi hagi cap mòdul o espai on els treballadors puguin canviar-se, on els treballadors tinguin alguna taula per poder escriure, algun ordinador se n'ha fet un parte, i després que, bueno, que n'hi ha taquilles. I són persones que treballen amb la brossa i jo crec que aquesta roba s'hauria de rentar allà, no a casa seva. Jo treballo en un centre sanitari i està prohibidíssim emportar-nos les bates i els pijames a casa. I, per tant, crec que aquestes persones tenen una sèrie d'infraestructura. Evidentment, s'ha de crear un pressupost, això estic d'acord. Però, si us plau, el més aviat possible que escriguin, perquè són treballadors, i tot el tema de prevenció de riscos laborals és important.
Sí, sí, evidentment, i fa molts anys, vull dir, no ve d'ara això, vull dir, fa molts anys que tenim el servei i tenim els treballadors en aquestes condicions, però sí que és veritat que estem treballant, estem plantejant, no?, de que allà podria ser una molt bona zona amb aquell magatzem que tenim, de poder
tenir un magatzem de brigades allà en condicions, però això, com bé diu, no tenim ara pressupost, és una qüestió a mig termini, mig llarg termini, per tant allà seria la possibilitat, hi hauria la possibilitat de poder posar allà les instal·lacions, de poder tenir bé els vehicles que es requisen, de poder tenir bé el camió de la basura, de tenir els nuclis dels animals que recollim de forma temporal, no? Fins que arriben al lloc definitiu, o si no, mentrestant també es planteja, ja ho havíem parlat també amb el PAE d'obres i serveis, de poder mirar inclús de posar alguna mena de mòdul o alguna cosa per, ni que sigui que tinguessin un lavabo, una dutxa, una pica, per poder tenir, ni que sigui temporalment, o ni que sigui llum, perquè també falta allà doncs il·luminació. Evidentment, són coses que veiem que són necessàries, però que ara mateix tampoc tenim pressupost, però s'ha de mirar de millorar doncs aquestes instal·lacions. L'ideal podria ser fer un macromagatzem allà, que és nostre, aquell espai en el que tinguessis doncs tots els serveis d'obres i serveis i brigades doncs concentrats allà amb les seves taquilles, si convé, els seus ordenadors, les seves eines. És un espai molt gran i que jo crec que té molt suc, pot tenir molt profit, però ja et dic que és un gran projecte. Entre altres coses, s'ha de treure teulades que s'han de treure, s'han de substituir, s'han de fer una feina. És un projecte a gran escala.
Sí, però momentàriament poder dotar d'un mòdul que a vegades hi ha, com es diu, no hi ha pressupost, però es pot buscar una alternativa més econòmica i poder, doncs, almenys donar una mínima infraestructura amb aquestes persones, perquè evidentment doncs, han de tenir el seu espai laboral en condicions i han de deixar les escoles en un lloc en condicions, etcètera, etcètera. I per això la reclamació de que potser en aquella part, també a banda d'això, de poder fer aquest tipus d'arranjaments, aquest projecte, si poguessin aixecar la paret, perquè és que, ja us he dit, es va sostreure un gos i és que és fàcilment accedir allà.
Sí, informar-li també que nosaltres el 18 de juliol ja vam demanar al servei que comencessin a buscar alternatives, com has dit, a no poder fer l'obra a curt termini, i el que hem plantejat és una alternativa en cases prefabricades d'obra. Vale? També, un cop demanat això, la problemàtica que hem tingut és que no tenim clavegram dintre de les instal·lacions, llavors necessitem que la caseta prefabricada d'obra tingui una fossa sèptica i tampoc tenim llum actualment dintre de la instal·lació. Estem treballant per intentar tirar endavant i poder ficar llum, per poder intentar ficar el mòdul amb una fossa sèptica, i com li he dit, el 18 de juliol vam fer la petició ja per iniciar la compra o buscar el mòdul idoni per poder instal·lar-lo.
A més que tinc algo alternatiu, evidentment entenc que és una infraestructura que s'ha d'haver un projecte, etc., però almenys unes mínimes condicions per a les persones. I també volia preguntar pel cable dels Herals. Vostè al ple del juliol em va dir que estaria ja al setembre, estem a setembre, quasi. Home, per tot ja, quantes vegades? 10 vegades he preguntat per aquest cable, eh?
Sí, té tota la raó. Hem parlat amb la propietària, amb el propietari, vam anar personalment i realment falta molt poquet per poder subsanar, poder enviar, vale, al servei que ho pugui arreglar. La intenció era, o la previsió que teníem era, que durant aquest mes de setembre el servei pogués anar a instal·lar-lo. Encara no ha acabat setembre, espero que la previsió continuï igual i ho puguem arreglar.
Vale, per acabar, hem llegit a les notícies locals que es presentarà el pla de barris aproximadament sobre el 15 d'octubre. Nosaltres, com a grup municipal, ens agradaria saber quan es pugui veure el document, la memòria, l'explicació pertinent per part dels tècnics. Volem, o que es vau convocar per participar doncs, una mica a sopesar què és el que cada grup municipal podia aportar, o com ho veia aquesta pla de barris. Voldríem també que com a posicions fes aquest un retorn del que es presentarà i també una mica això, pues això, aquesta devolució i una mica pues, consensuar que, perquè en teoria són quatre convocatòries més, no? vaig entendre, doncs això, una mica acordar el projecte de ciutat i una mica encaminar les pròximes convocatòries, doncs això, a tenir la cosa més consolidada.
Sí, encara s'està confeccionant i encara no tenim res, diguéssim, com ha definit del CERF, segur, però sí que ja prenc nota per també poder-ho traslladar a la comissió de les tècniques que estan fent la memòria, que estan treballant de manera incansable per poder tenir aquesta memòria a punt el 15 d'octubre, perquè és la data límit. Per tant, ja prenc nota i ho mirem, i ho fem.
De la meva part, agrair als tècnics que em costen que es queden hores de més a treballar des del nostre grup municipal, doncs els agraïm aquest interès i aquesta bona voluntat.
I tant. Senyor Pla.
Sí. Bueno, lo de cada ple. Els clots de la giradeta. Jesús, els clots de la giradeta. Els clots de la giradeta per tapar-los. O el qui sigui dels dos regidors, no. Els clots de la giradeta, pregunto, quan se podran tapar?
Sí. El servei va anar i va fer una part dels clots, la part de baix, i l'altra part de dalt va ser una miqueta un error a la transmissió, perquè es preveia que dintre del pla d'asfaltatge aquell tram va subsanat nou, completament nou, i llavors el servei no va fer aquella part pensant que amb el pla d'asfaltatge aquella part s'arreglaria. M'ho vas comentar fa un parell de setmanes, vaig passar l'avís al servei i en pic pugui anar a tensar-se i aniran a subsanar. Recordar que aquell carrer se té que fer un asfaltatge nou, vale? Dintre del pla de camins d'asfaltatge va aquella part.
Almenys aquell tram, però van tapar dos clots. N'hi ha molts. Li vaig passar un vídeo, li he ensenyat a la companya. Ho ha vist, hi ha molts clots, però bueno, jo ho aniré insistint. Una altra cosa, cada vegada que ve una mica alguna tronada, aquí davant, quan puges al portal del Gel Capdal i arribes a la Creu del Terme, i aquell tros que hi ha davant, es barranca l'aigua cap baix, sempre, sempre, sempre. Estava ple de pedres l'altre dia, vull dir que no era massa còmode de passar. No sé si es pogués fer alguna solució, això ja no és un tema tampoc vostre, però com se va fer allí, per exemple, on hi ha els clots allí, en les escaletes que pugen a dalt, allí la giradeta més amunt, ho va solucionar el seu dia el pobre Francesc Ferrer, que en pau descansi, va fer la tuberia aquella i es va acabar, també passar el mateix. No sé si es podria fer alguna cosa, perquè clar, jo entenc que tota l'aigua d'allà dalt, de la Vinya als Frares, de la zona aquella, ve tot canalitzat allí curiosament i descarrega allí davant, és que el curiós és això. I més que res això, si poguéssiu mirar de res, vull dir, aquí no teniu res a veure, però si es pogués fer alguna solució o alguna cosa més que res això, perquè amb la poqueta aigua que va caure l'altre dia ho va deixar tot ple de pedres i que si arribi a baixar un aiguat fort, pues, per això només era aquesta puntualització que us volia dir. En aquest sentit no critico, simplement busco una solució.
Sí, en quant abans a l'asfaltatge del carrer de la Giradeta, això està, com ha dit el Jesús, està dintre del projecte, que ja estan els plecs tots preparats per licitar i aquest tram serà un dels que s'asfaltaran aquest any, vale? Degut a com està l'estat de l'asfaltatge, també ho van demanar els veïns, vull dir que és una reivindicació i per tant aquest any ha d'estar subsanat. En quant a aquest, aquí al carrer dels Gerals, que hi ha aquest torrent o hi ha aquest punt, no?, que tot conflueix cap aquí, sí que és veritat que és un punt una mica complex perquè no està urbanitzat definitivament, hi ha molta variació, és complex, però bueno, mirarem a veure què podrem fer. Vale, també és veritat que dintre del pla de barris hi ha l'opció de poder intentar donar resposta a nivell de canalització amb tots aquests problemes que hi pot haver de conduccions d'aigua pluvial. Vale, però mirarem a veure què podem fer.
Molt bé, gràcies. Senyor Vidal, precs, preguntes?
Sí, només una consulta. Ja la vam fer al mes de juliol, que era el tema de la PEU, que hem vist que no s'ha seguit, no ha sortit res publicat ni res. Vam fer la pregunta, van dir que està tot més o menys resolt, però veiem que hem passat 2 mesos i no hem sabut res més, tampoc ens han fet retorn de res més.
Si no li he fet retorn és perquè encara no tinc tota la informació. Espero que dilluns, dimarts els hi puguem dir ja el què del tema de la PEU. Dilluns, dimarts tinc el meu compromís de que els informaré de quin és el resultat.
D'acord.
Em donen la paraula, alcaldessa?
No, perquè com que sé que estan mirant això de la PEU, no sé si vol dir alguna cosa.
Bé, el tema de la PEU, hi ha un esborrany d'informe que encara no està signat per part meva. Hem valorat des dels serveis jurídics de la Paeria el procediment d'aprovació inicial. Considerem que no es va fer d'acord amb l'article 6 de la llei 15-2020 que regula les APEUs i que s'hauria de retrotraure el procediment. Més ben parlem de tornar a començar el procediment més que retrotraure, perquè doncs, la manca d'aquests documents fan nul el procés de creació de l'APEU. De moment ho hem transmès amb un correu electrònic i, com bé ha dit el PAE, Guifré Ricard, doncs al llarg de la setmana que ve tindran aquest informe detallat de doncs, els motius de per què s'ha de reiniciar l'aprovació inicial del projecte de delimitació de la PEU i tot el que correspon a la seva tramitació de nou des de l'inici. Si hi ha alguna qüestió més o que sigui...
Vist el vist, demanaríem tindre accés als expedients que se n'hagin desenvolupat, perquè en principi el que havíem entès fins ara, fins i tot a l'últim ple es va dir que s'havia comunicat als interessats, es va dir al ple de juliol, per tant ara en sobte, diguem-ne, això, pensem que simplement era, sí, bueno, està a l'acte, diguem-ne, llavors, més que res, per això, tindré accés, no sé si llavors hem de fer una petició o si ha servit la d'aquí, però demanaríem tindré accés als expedients, si n'hi ha més d'un o el que sigui, de la PEU per poder valorar.
D'acord, passem... Bueno, no sé si han de fer la instància o ja consta per aquí, no, per mi no hi ha problema.
No, han de fer la instància amb referència a l'expedient que vulguin tenir accés, però vull dir, cap problema, és un dret d'accés que tenen com a regidors i com a ciutadans.
Algun prec o pregunta més? No? Per part de Junts?
Sí, un parell, una que el fa jo ara, després el senyor, el pare Solanes en farà l'última. Ara buscava la notícia que va sortir publicada el 22 d'agost, en què el Segre deia que la Fiscalia ordena investigar la falta de plans antiincendi a 81 municipis. Per el que sembla ser, en aquesta notícia s'indicava que hi havia uns municipis que no havien arribat a plantejar aquest pla d'incendis i altres que el tenien caducat, entre els quals hi constava com a caducats el nostre municipi, el municipi de Balaguer. Aleshores, entenem que això, doncs, que aquest pla d'incendis és necessari, no només a nivell preventiu per a protegir les persones, els béns, etc., sinó que, a més, és un requeriment administratiu que hauria d'estar al corrent, però d'alguna manera, i era per saber com ho tenien, si havien pres mesures en aquest sentit.
Sí, jo quan vaig veure la notícia també vaig alarmar i vaig fer la consulta i em van dir que era inclòs el Duprocim, que com bé saben està ara mateix, ja ho vam aprovar per aquí, el Duprocim, sí? I és un dels documents que estan dins d'aquest document, que per això està caducat, perquè l'estem en plan d'actualitzar, ara el tenen al Departament d'Interior per la seva aprovació definitiva. Molt bé.
Sí, una última, un prec, però que fa referència a la diada, als actes que hi van haver, que es va produir una contraprogramació d'actes. Nosaltres volíem demanar-vos que s'intentés que no es produís en els propers anys i faig referència a l'acte de l'escull del dia 11 a les 12, que va coincidir amb l'acte oficial de la Vegueria de Lleida de celebració de la diada organitzat pel govern i organitzat per la Diputació. En aquest acte hi havia participació de diversos països en cap de la demarcació, diversos alcaldes, entitats, organitzacions, i evidentment la Paella en Cap, com ens agradaria que ens representés, doncs no hi va poder ser perquè organitzava un acte paral·lel a la mateixa hora. Llavors entenem amb la visió de territori d'aquestes 6 comarques de la Vegueria de Lleida que estaria bé que doncs, la Paella de Balaguer en properes ocasions també hi pogués ser. Gràcies.
De fet, l'any passat també va passar, nosaltres teníem a les 12 també l'acte i també coincidia, també me conviden cada any, però evidentment com a Paella en Cap, si organitzem un acte que no, evidentment no el fem per a Xafal de Lleida, no són tan presumptuosos ni molt menys, sinó per poder oferir un acte el mateix dia 11 a la ciutadania de Balaguer, vull dir, no es fa en aquest sentit, si aquesta és el comentari o la preocupació, no es fa en aquest sentit ni molt menys. Però, vaja, no, que en cap cas ho fem per contrarrestar el que passi a Lleida, ni molt menys, i evidentment diem que excusem la meva presència perquè tenim l'acte aquí al municipi i, com comprendrà, tampoc puc faltar. No, tampoc puc faltar el que fem a Balaguer.
No, no prejutgem que sigui una coincidència que la vulguin boicotejar, només diguem que es produeix aquesta contraprogramació i així com altres ciutats doncs, ho tenen en consideració, vostès es van entestar en fer un acte de l'escull, està molt bé que el facin, però hi ha moltes hores i molts dies per fer-lo i simplement amb aquesta visió, aquest any hi vaig poder ser, vaig veure el Paella en Cap de Cervera, el Paella en Cap de Lleida, diversos països, moltes entitats, moltes organitzacions i Balaguer és la segona o tercera ciutat de la demarcació i de la... Ja no ho vull dir, d'això d'aire, de la Vegueria, i per tant doncs, simplement ho vam trobar a faltar amb clau de ciutat, no de partit, sinó de ciutat, i com que parlen tan sovint de contraprogramacions i de crítiques i de boicots, doncs en aquest cas és un acte institucional i un altre institucional que van coincidir amb dia i hora sense que tenien cap necessitat de fer-ho i que pensem que doncs, amb una clau positiva doncs, de cara als propers anys seria recomanable doncs, que es tingués en compte.
De fet, aquest no era institucional, aquest era un acte cultural per l'11 de setembre, no era l'institucional del dia 10. Però bé, bueno, prenc nota i ja ho valorem. Alguna pregunta més? Ah, sí, algun comentari, senyor Vega?
Sí, bona nit. Només un apunt per la proximitat de la data i a referència a la pregunta de Gematria de l'anterior ple. Volia dir que hem aconseguit salvar la data del 7 d'octubre per la renovació automàtica de llicències gràcies a una declaració responsable que ens facilitarà la burocràcia con respecte als paradistes d'abans del 2010. Gràcies.
Moltes gràcies. No ha venit doncs, més comentaris o preguntes. Donaríem el ple oficialment per acabat, però sí que no el volem deixar acabar sense fer un esment a que aquest, tot i que una mica problemàtic al principi, que hem tingut problemes tècnics i això ens ha fet que s'allargui una mica, de poder fer un comiat públic al nostre secretari que avui fa el seu darrer ple. Ja hauran vist la premsa que li ha sortit una oportunitat en un altre municipi, per tant, avui és el darrer ple que fa aquí, a la casa. Per tant, agrair-li la feina que en aquests mesos hem estat compartint. Crec que ha sigut dura, ha tingut molta, molta, molta feina i crec que tot això s'ha d'agrair. Per tant, molta sort, molts encerts, gràcies per les estones i per les alegries i per les penes que hem viscut i doncs, que desitgem molta sort en aquesta nova etapa. I obro micros per si algú vol fer el mateix, doncs escolta, tothom és lliure de dir qualsevol cosa. Gràcies.
Moltes gràcies, Omar, ha sigut molt amable el temps que puc compartir amb tu i espero que aquesta nova etapa vagis on vagis, no sabem on vas però on vagis puguis gaudir-ne molt com a professional que ets.
Què t'haig de dir si et vaig veure des de petit? Que tinguis molta sort, molts èxits i endavant que tu pots.
Desitjar-te molts encerts amb ara i on vas i que tot vagi bé.
Bé, també t'he vist bastant de petit, però sí que és cert que fa il·lusió quan a vegades veus gent que els has conegut en altres àmbits. Recordo el dia que la paella més jove d'aquesta casa me va ficar a la banda, no? I dic, hòstia, la santa, ja la Noguera era petiteta, la monana, saps allò que dius, hosti, i en el teu cas també, no? Perquè ara estàs com a secretari, que tens altres reptes, suposo que ens seguirem veient, si quisies estar a Castelló, per tant, molta sort.
Nosaltres des del grup de Junts et desitgem sort i encerts.
Bé, moltes gràcies per al·lusions. Si em permeteu, m'he preparat un breu escrit que bé, ja us vaig fer arribar el dia que vaig comunicar la meva voluntat de cessar de la secretaria de Balaguer, però sí que m'agradaria aprofitar la vinentesa, si no hi ha cap inconvenient, en fer extensiu en aquest acte públic aquest escrit que llegiré, donada doncs, la difusió que en té el ple, i perquè la meva voluntat és que aquest escrit va dirigit en primer lloc a la ciutadania de Balaguer, en segon lloc a vosaltres com a representants d'aquesta ciutadania de Balaguer, i no per això menys important també als treballadors i treballadores de la Paeria Balaguer amb qui he compartit feina. Després de 9 mesos, al capdavant de la secretaria de la Paeria de Balaguer, arriba el moment de posar fi a aquesta etapa. I encetar un nou camí professional ha estat un període intens, ple d'aprenentatges, reptes, satisfaccions que m'enduc amb gran orgull i estima, tant en l'àmbit personal com professional. Vull expressar el meu més profund agraïment a totes les persones amb qui he tingut l'oportunitat de treballar, al personal de la casa, de totes les àrees i serveis, especialment avui que m'acompanya aquí, a la Marta Vallverdú, de qui m'enduc un pou de saviesa de l'administració local, que amb la seva feina constant de tots aquests treballadors i sovint discreta fan possible que aquest Ajuntament funcioni dia rere dia. Especialment voldria fer esment a les companyes de l'àrea de secretaria i administració, amb qui he compartit més hores i experiències i de les quals he après i he rebut suport en tot moment. La seva professionalitat i dedicació són un pilar fonamental d'aquesta institució. També vull agrair, com he dit fa una estona, a tots els membres de la corporació municipal, tant l'equip de govern com els grups de l'oposició, la seva col·laboració i predisposició en tot aquest període, i gràcies a aquest clima he pogut desenvolupar la meva feina amb comoditat i he sentit sempre el respecte i el reconeixement de tots i totes vosaltres. Però per sobre de tot, aquest comiat, i disculpeu que m'emocioni, aquest comiat té també una part molt personal. Balaguer és la ciutat que m'ha vist créixer des de la infància, com bé deia el Joan Pla. La ciutat on m'he format educativament. Hem parlat del model de normalització lingüística en aquest ple i he pensat molt en aquest model també. I ara també professionalment. És per això que sempre portaré al cor una part d'aquesta ciutat i de la seva gent. Aquesta etapa no ha estat només una experiència laboral, sinó també vital. Em sento privilegiat d'haver pogut contribuir des del meu rol al funcionament d'aquesta institució que representa tots els balaguerins i balaguerines. M'enduc el bagatge, el record i l'estima de tots vosaltres amb el desig sincer que la paeria continuï avançant en tots els seus projectes de ciutat, i molt especialment en la defensa i la millora dels drets laborals de tots els seus treballadors i treballadores. De la mateixa manera, també confio que es continuï reforçant la qualitat dels serveis públics que aquest Ajuntament presta a la ciutadania, perquè entenc, i crec que tots entenem, i crec que puc parlar en nom de tots els treballadors i treballadores d'aquesta paeria, que aquesta professió és una professió de servei públic essencial al poble i al país. Gràcies de tot cor, com ja us he dit amb alguns de vosaltres privadament, no és un adeu, és un fins aviat, i ens continuarem trobant pels carrers i comerços de la ciutat de Balaguer i també del poble de Castelló de Farfanya. I sapigueu que allà on estigui em sentiré al vostre costat com un balaguerí més. Moltes gràcies.
Bé, doncs ara sí, amb aquest colofó final d'aquest ple, obriríem tant per si algú del públic vol fer alguna pregunta, precomentari, doncs ara seria el moment. Aixequi la mà per demanar la paraula, tenim micròfon. Hi ha algú que... Aquí tenim una pregunta, una mà alçada.
Bona nit. Una pregunta a la paera Trilla. Ha parlat de les fonts del passeig i de la plaça l'Alguer. Eren fonts ornamentals o de veure? Ornamentals. Llavors trasllado la pregunta a la paera en cap. Si són fonts ornamentals, la del principi del passeig és on hi havia l'estàtua de Gaspar de Portolà. Llavors allí se tornarà a ficar l'estàtua o es farà un altre monument, perquè si hi ha d'haver una font allí sense cap estàtua, la veritat no li trobo molt sentit.
Sí, això vam parlar amb l'associació d'Amics Gaspar de Portolà i ja, de fet, l'estàtua la tenim neta i només hem de fer, no sé si ja s'ha fet la neteja del pedestal, crec que sí, i els anclatges, clar, és que això ho portàveu més des de... Teníeu els anclatges ja arreglats o... Saps? Sí, eh? En principi s'havia de fer i en principi seria la restitució del monument al mateix lloc. Algun prec, pregunta més? No? Doncs ara sí, donaríem el ple per acabat. Moltes gràcies.